bona tarda. Benvinguts al públic al ple ordinari d'avui, dia 29 de maig del 2025. Comencem amb l'ordre del dia. El punt 1 seria els actes pendents d'aprovar. Seria l'acte del ple ordinari del 24/4/2025. Hi ha algun comentari? No, atenció, no? Doncs donem... o passem a la votació, no? Doncs passem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Doncs s'aprova per unanimitat. Passem al punt 2, que és la part resolutòria. El 2.1 són dictàmens. El primer seria declarar com a obra especial interès les obres de l'habitatge del carrer Constància número 4. Bé, com ja en altres plens hem vingut fent, quan es tracta en aquest cas d'un pis que es dedica a serveis socials, doncs té una bonificació amb l'ITIO i bàsicament això és el que fem. No sé si hi ha un comentari, no? Sí, davant, Jordi.
Sí, bona tarda. No, molt breument, recordar que es tracta d'un pis de la Fundació Resilis. Evidentment això és un punt de tràmit, que és tal com... s'ha d'aprovar aquesta bonificació i està bé que sigui així, però sí que bé, com va comentar també la comissió informativa, sabem que hi ha hagut problemàtiques diverses en relació a aquest pis. Per qüestions d'actualitat també està totalment d'actualitat la Fundació Resilis en concret, com d'altres del tercer sector i les seves vinculacions i males pràctiques en relació als diferents governs de la Generalitat. Llavors, per part nostra, només demanar que bé, que s'estigui a sobre d'alguna manera, no? També sobre aquest pis o d'altres que es puguin tenir per part d'entitats semblants, també per a l'hora de detectar qualsevol problemàtica. Sabem que sovint no hi ha l'atenció que mereixerien, no? Aquests pisos tutelats, o d'altres qüestions, no? com si estan buits, si es produeixen altres situacions que per part de l'Ajuntament doncs, també s'hi pugui estar al cas. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Bé, en aquest cas l'únic que fem, com he dit, és doncs, bonificar l'ITIO doncs, de la reforma d'aquest pis, i com bé saps i has dit, doncs, nosaltres aquest control no el podem fer directament, o sigui, la Fundació al final destinarà a les persones que cregui convenient doncs, per la seva manera de fer-ho. De totes maneres, anirem al tanto i si passés aquesta circumstància, doncs hi estarem a sobre. Molt bé, si no hi ha res més, doncs passem a votació. Doncs vots en contra, abstencions i vots a favor, doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al 2.1.2, seria aprovar els annexos del conveni marc de la delegació del Consell Comarcal del Gironès per la prestació del servei recollida porta a porta de residus municipals i el servei de recollida i valorització de mobles i trastos.
Sí, bona tarda. Aquí portem aprovació aquests 5 annexos. Hi ha 3 annexos que són, per una part hi ha l'OTO.4, que és el porta-porta, amb un valor de 677.993 IVA inclòs. Hi ha els serveis extres del porta-porta i el tractament de dades. I per l'altre costat hi ha 2 annexos, que és el servei de trastos, que es porta amb solidança, i el tractament de dades. Recordar que aquest servei, el servei actual que tenim, doncs prové del contracte que es va signar amb Urbacer el 2016, era un contracte de 8 anys més un de pròrroga. Hem només fet servir un any de pròrroga perquè va ser un pacte doncs, que ja vam fer amb els treballadors d'Urbacer. Per tant, doncs, ara al novembre s'acaba el servei i la millor opció que vam veure doncs, era passar al Consell Comarcal. Recordar que el Consell Comarcal ja ara ens està gestionant les urbanitzacions de Selva Brava i Fontbona, més tots els veïnats, per tant doncs, era el més adient pel servei. I també doncs, està gestionant els diferents municipis del Gironès que també doncs, estan acollits doncs, en aquest conveni. Marc.
Gràcies, Pilar. Un comentari, Jordi? Sí, endavant.
Sí. Votarem a favor. Ens sembla bé, com havíem comentat, no? El fet doncs, de sumar esforços, de cooperar amb altres municipis, no? Al final d'això es tracta també per aprofitar qüestions d'economia doncs, d'escala, no? I ser el màxim d'eficients, també perquè és bo, cosa que bueno, veiem en municipis veïns, no? que un tema com aquest, els residus i d'avançar en recollida selectiva, no sigui un arma de politiqueig, no? que tristament veiem bastant sovint, no? I també però en la mesura que avancem, no? que això es faci anar endavant. En aquest sentit, sí que ens preocupa, no? com s'acabarà resolent la qüestió doncs, evidentment de l'increment de taxa, que això serà segur, no? Com s'hi vincula la qüestió i la situació, no sé si en podeu fer 5 cèntims, però de l'abocador de Solius, no? Quina és la situació, sobretot també per l'orgànica, no? Que sabem que, doncs, que està, bueno, que en principi s'hauria, doncs, de recuperar el tractament des d'aquí. I després, bueno, com acabarà, doncs, afectant també aquesta qüestió, una política de la que estem orgullosos i que estem segurs que ha contribuït molt a augmentar la recollida de residus, recollida selectiva, que és tot l'àmbit de les bonificacions, etc. No? Esperem que potser en aquest sentit farem algun pas enrere. També la novetat de la taxa justa, això és un pas endavant, ho anirem veient, però en tot cas també, i tu, Pilar, que ets la responsable del Consell Comarcal, doncs animar a nivell de Consell Comarcal això, no? A prendre els millors exemples. Pensem que a nivell de Llagostera tenim bastant, doncs, a portar en el conjunt, i a partir d'aquí ho anirem seguint.
Gràcies, Jordi. Omar.
Bé, bona tarda a tothom. Jo una mica en la línia del que diu en Jordi, eh? També hi votarem a favor, sí que tenim molts dubtes, suposo que s'estan resolent d'aquí al moment en què tinguem les ordenances, però sí que hi ha algunes coses que bueno, petits dubtes que ens han sortit mirant-nos els documents. Sí que és cert que a les urbanitzacions hi ha algunes faltes, és a dir, Montrei, per exemple, no s'escriu junt, no hi ha el guió, hi ha algun lloc de residencial que l'erra està en minúscula, bueno, no sé, aquestes coses, si es poguessin solucionar, penso que estaria bé, i alguna altra cosa que, si voleu, us ho puc passar després. Eh? I sobre preguntes, sí que n'hi ha una, que hi ha un punt, el punt de Z, que diu l'Ajuntament haurà de facilitar un local per ubicar l'oficina del Porta a Porta, per preguntar, doncs, què teniu pensat, si es farà a la mateixa oficina de Medi Ambient o algun altre lloc. Merci.
Gràcies, Eduard. Pilar, vols respondre?
Sí, en quant a allò de la taxa, ja us vaig comentar l'altre dia a la comissió informativa, la tenim en estudi, eh? Ens ho està gestionant una empresa, perquè, bueno, perquè és una taxa, doncs, que realment és difícil, no? O és complexa. Aleshores, una mica el que dèiem, evidentment les taxes pujaran, com ja vam comentar el dia de l'informativa, estem en aquesta situació segons la llei 7/2025, en què l'Ajuntament no pot ni guanyar ni perdre diners amb les escombraries, per tant tot el preu de l'escombraria l'hem de reflectir amb el rebut, val? Per això també el que estàvem dient, per això també vindrà una mica el canvi de les bonificacions, perquè realment no es pot bonificar. Vale? És a dir, és el que dèiem, eh? Es penalitzarà a la persona que ho faci malament, però el que ho faci bé estarà en el tram òptim, per tant, això és una mica el que estem estudiant, eh? Vull, com que me preguntaves una mica, doncs et faig aquests 5 cèntims, però és amb el que estem, eh? D'allò. En quant a lo de les faltes d'ortografia, Eduard, bueno, no ho sé, ho mirarem, eh? No. Ah. Jo ara mateix tampoc no m'ho he mirat tant com per d'això, eh? I l'altre era, perdó,
el local.
Ah, el local. El local, en principi també serà Urbacer, eh? Ah. Per tant, és que pràcticament el ciutadà no notarà que hem canviat, perquè serà els mateixos dies, serà el mateix, és a dir, tot serà exactament el mateix, eh? De moment nosaltres no farem cap canvi.
Val, gràcies, Pilar. Jordi?
Sí, un apunt només. Aquesta novetat legal és així, no? Ve d'una directiva europea, si no m'equivoco, de que la taxa ha de respondre al conjunt del cost. Però crec que no, o sigui, això no implica que no puguin haver-hi bonificacions. O sigui, el conjunt, no, de la taxa que paguem tots ha de respondre al cost total. Ho dic perquè a nivell d'aquesta visió de penalització en comptes de bonificació, bueno, podem estar totalment d'acord, a la pràctica és el mateix, no? És, segons si ho fas bé o no, diguem-ne, pagues més o menys, i això és just, però després hi ha les qüestions, diguem-ne, de les possibles bonificacions, com nosaltres tenim fins ara, no? que n'hi ha de caràcter social, no? Llavors, posant dubte d'entrada, i això ja ho parlarem també quan toqui, no? Amb el conjunt de taxes, però posant dubte de que la directiva aquesta i la reforma legal posterior impedeixin aquestes bonificacions socials.
Sí, realment això serà així, eh? És a dir, hi haurà bonificacions, però sempre han de ser per al servei, és a dir, poden haver bonificacions per ús de deixalleria, vale? Això poden haver, però no poden haver bonificacions per majors de no sé quan o aquestes coses, és a dir, això no és legal, vale? És a dir, ens han dit, doncs, que no, que aquest tipus sí que es podran fer bonificacions per rendes mínimes, eh? Això sí, És a dir, per rendes mínimes es podran fer les bonificacions i és el que esperem fer, eh? És a dir, això evidentment. El que no es podrà fer bonificacions és per portar o per treure, jo què sé, 200 vegades l'any, no sé què. No. Eh? És a dir, aquest tipus de bonificacions no existiran. Hi haurà uns trams i segons les vegades que ho treguis estaràs en un tram o estaràs en un altre. Però el que dèiem, eh? Esperem a tindre tot l'estudi per poder debatre-ho més bé.
Gràcies, Pilar. En quant a la pregunta que feies també del de Solius, faig 5 cèntims, des d'aquest cas doncs, que nosaltres vam entrar al govern i jo com a president del Bocador, per una part estic content perquè sabeu que va haver-hi la subvenció de la Generalitat, que era una feina que portàvem temps darrere, i en aquest aspecte doncs, va, està funcionant bé a nivell econòmic, van pujar taxes també per poder doncs, que fos viable continuar en el Bocador, i en aquest aspecte estem contents. Llavors tenim l'altre aspecte, que és per donar més recorregut no a l'abocador sinó a una planta de compostatge. Fa un any i escaig doncs, que estem apretant, i, bueno, treballem junts amb l'Agència de Residus, però estem apretant a la Generalitat perquè diferents departaments han d'anar aprovant doncs, tota la paperassa, i estem pendents ja de la resolució final perquè el permís ambiental per poder posar en marxa el que seria la planta de reciclatge. I a més també tenim el compromís de l'Agència de Residus de fer una ampliació, o sigui, compromís a nivell de que ens ajudaran amb subvenció i així poder posar en marxa, perquè realment en aquest moment tenim molts de problemes per col·locar l'orgànica, estem anant a Lleida, un dels llocs anem, però hem d'anar a diferents abocadors perquè no, el que generem aquí i no estem en campanya turística encara, no ho poden absorbir només un sol abocador, sinó que serem diferents. Però bé, això ho estem gestionant conjuntament amb l'Agència de Residus, i el que deia, per un cantó estem contents, però per l'altre tenim molta feina a fer encara. Molt bé, si no hi ha res més, doncs passem a la votació d'aquest punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova el punt per unanimitat. Passem al punt 2.1.3. Seria aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM en l'àmbit industrial nord denominat Sud 11. Bé, això com ja sabeu és l'ampliació del polígon, la part de davant, diguéssim, de la deixalleria. Això ja és un projecte doncs, que vam heretar i que s'han hagut al·legacions de la propietat, bàsicament, i el que s'han fet ha sigut respondre-les, i ara a partir d'aquí el que tenim és, bueno, hem demanat una reunió amb la propietat per, bueno, acabar d'engegar el tema del que és la urbanització d'aquest sector. Si vol comentar, no?
Sí, votarem a favor, és un tema en què estem tots d'acord, en principi també amb la prioritat, no?, i l'urgència de desenvolupar aquest sector, que és el més propici, no?, per poder doncs, ampliar sòl industrial a Llagostera, que ho necessitem i que doncs, sempre ho repetim, no?, que aquesta falta d'ingressos propis doncs, és un problema també per les finances de l'Ajuntament, i últimament en relació a això doncs, hem tingut problemes evidents, hem hagut de provar doncs, un pla d'assenjament, ara un PEF, no?, evidentment això té una vinculació, i en aquest sentit, bueno, posar de manifest que entenem que hi ha hagut una lentitud. De fet, mirant el propi document, no?, es veu que aquestes al·legacions, bueno, hi ha tot un seguit de tràmits que es van fent durant el passat mandat, no?, s'arriba a aquestes al·legacions de 2022 i ara ho reenganxem passat gairebé 3 anys, si no m'equivoco. Llavors, bueno, sembla que és bastant evident que hi ha hagut un temps que no hem aprofitat per poder desencallar i avançar en aquesta situació. Votarem a favor.
Gràcies, Jordi. Eduard?
Sí, nosaltres votarem també a favor i em sumo al que ha dit pràcticament el company de la CUP.
Molt bé, gràcies. Doncs, si no res més, passem a la votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem... No hi ha ratificació. Passem als acords d'urgència. Seria el 2.4. Llavors seria el primer, el 2.4.1, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures en omissió de la residència de Josep Paulida. Deia?
Sí, bon vespre. Passem a aprovació un seguit de factures que corresponen en contractes menors a un import total de 2.127,62 i en contractes verbals de 16.988,26.
Gràcies, Adrià. Passem al punt 2, no s'han de votar. Hem de votar l'urgència. Doncs votem primer l'urgència i llavors el punt, si us sembla. Hi ha algun problema, Eduard? No? No, digue. Votem doncs l'urgència, si us sembla, primer. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova l'urgència per unanimitat. I ara votem el punt que és aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit dels factors d'omissió de Josep Paulino. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova el punt amb els vots a favor de Junts, PSC, CUP Alternativa i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Passem al següent punt, seria el 2.4.2, aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit dels factures en omissió de l'Ajuntament de Llagostera. Adrià?
Sí, i en aquest cas corresponen tot a factures de contractes menors per un import total de 39.111,26.
Molt bé, fem el mateix, primer aprovem l'urgència i llavors votarem allò. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova per unanimitat l'urgència i ara aprovem el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova el punt amb els vots a favor de Junts, PSC i CUP Alternativa i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Passem al següent punt. És adjudicar el contracte d'arrendament del carrer Carrilet número 29, Baixo Sisena, propietat de la Sareb. Bé, això com avui hem tingut la mesa d'habitatge, doncs és una mica el que hem comentat allà, no? És doncs situar aquests contractes o actualitzar aquests contractes fent un arrendament, en aquest cas a 7 anys per la gent que hi estava, que hi està convivint. No sé si hi ha un comentari. Sí, endavant, no?
Entenc que, o sigui, és arrendaments que es fan ara perquè estan en mans de l'Ajuntament els pisos, que després es subroguen per part de Sareb.
El que hem comentat avui
i votarem a favor, són dos casos en què es soluciona o es dona una millor solució per la que podia oferir l'Ajuntament, són contractes blau de 7 anys, de fet. Sí que, bueno, aprofito per comentar que també és una novetat d'avui, no?, que ens n'hem assabentat, però que no podem estar d'acord de cap manera amb que es renunciï al conjunt de pisos de renovar el conveni que es va arribar amb la Sareb. Són, doncs, part d'aquests dos, 4 més. Però en aquests punts a favor, diguem.
Molt bé, jo, gràcies.
Sí, nosaltres també hi votarem a favor, simplement el comentava és que no ens ha arribat aquesta proposta que anava al ple i, bueno, simplement ja n'hem parlat al missatge, votarem a favor, poder ens ha arribat i no, perquè ja sabeu que hi ha múltiples vies, però creiem que no ens ha arribat. Però, bueno, en tot cas, hi votem a favor tant a l'urgència com a la proposta.
Bé, el comentari és que més hi hem tingut la mesa d'habitatge, una mica s'han comentat doncs les diferents casuístiques doncs dels habitatges que tenim a Llagostera i en aquest cas doncs es tenien que situar aquests dos habitatges en concret i el que fem, el que bé preguntaves o comentaves, és en aquest cas l'Ajuntament posa al dia aquests contractes perquè és per fer el retorn a la Sareb. A més que creiem que a part d'un contracte bastant important amb el que és el preu, però a més amb un pla que l'Ajuntament no hagués pogut fer, que són 7 anys. Tant aquest com el punt següent que ara passarem. Doncs res, si no hi ha res més, passem a votació. Passem a l'urgència. Votem l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova l'urgència per unanimitat i ara votem el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Passem al 2.4.4, que seria adjudicar el contracte d'arrendament de l'habitatge situat al carrer Carrelet número 29, Baixo Segona, propietat de la Sareb. Bé, és el mateix cas, però és un altre pis i s'ha de fer per separat, llavors una mica doncs és això. Hi ha un comentari? No? Doncs passem a la votació primer de l'urgència, vots en contra, abstencions i vots a favor. Prou urgència per unanimitat i ara votem el que és el punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova també aquest punt per unanimitat. Passem al punt 3 de l'ordre del dia, seria les mocions polítiques. El 3.1, hi ha una moció de la CUP Alternativa per Llagostera per impulsar participativament un pla local per la llengua. Jordi?
Gràcies. La llengua catalana es troba en una situació crítica. L'avenç del procés de minorització propiciat pels estats espanyol i francès ens situa, a dia d'avui, en un context d'emergència lingüística evident al conjunt dels països catalans. A les polítiques i marc jurídic dels estats, caracteritzats pel supremacisme i assimilacionisme lingüístics i a la manca de sobirania que patim, cal sumar-hi nous reptes fruit del procés de globalització capitalista, la transformació digital, els canvis demogràfics o el model econòmic del país. En el cas de Catalunya, les darreres dades disponibles sobre usos lingüístics, en què destaca les de l'enquesta d'usos lingüístics de la població 2023, són molt preocupants. Cal enfatitzar, sobretot, la pèrdua de parlants habituals de català i el baix ús social de la llengua entre la població més jove. El futur de la llengua està en joc, i amb aquest, la garantia dels drets lingüístics de la població, la cohesió social i la nostra continuïtat nacional. Cal posar de manifest que, malgrat disposar de competències i d'un cert marge per actuar, les institucions pròpies no han estat a l'altura del repte durant massa temps. La gravetat de la situació exigeix una actuació urgent i decidida per part de les administracions públiques, que impliqui de manera activa el conjunt de la societat. El poder de què disposem, des de l'àmbit local fins al nacional, ha de posar-se al servei de la defensa del català i de la garantia efectiva dels drets lingüístics de tota la població. Llagostera, com el conjunt del país, parla moltes llengües. Per assegurar el futur del català i avançar cap a la seva plena normalització, ens cal partir del reconeixement d'aquest multilingüisme i la riquesa que suposa, així com del compromís amb la defensa i promoció activa del català com a llengua pròpia, comuna i de cohesió social. Per això plantegem l'impuls d'un pla local global en matèria de política lingüística i que, a més, aquest es desenvolupi amb la participació directa i sostinguda dels agents socials del municipi i la ciutadania, a més del conjunt d'àrees del consistori i del Consorci per la Normalització Lingüística. La implicació efectiva del màxim d'agents locals és clau per fer de la defensa de la llengua una verdadera qüestió de poble, assegurant el compromís col·lectiu necessari per dur a terme amb èxit les iniciatives i canvis que cal desenvolupar. Amb la present proposta establim les bases per aquest pla local per la llengua i la definició, implementació i avaluació a partir de la constitució d'una assemblea local per la llengua, alhora que definim una sèrie de mesures i compromisos per aplicar ja a partir d'ara des de l'Ajuntament. Per tot això es proposen els següents acords. Primer, elaborar participativament un pla local per la llengua, amb l'objectiu de defensar els drets lingüístics de la població, fomentar activament el coneixement i l'ús del català i reivindicar-lo com a llengua pròpia del municipi i del país. Segon, crear una regidoria de llengua amb dotació pressupostària pròpia a partir de 2026, encarregada d'impulsar, coordinar i supervisar polítiques lingüístiques actives des del govern i de manera transversal en el conjunt de les àrees, centrades en la defensa del català i la garantia dels drets lingüístics de la població, i que sigui també responsable de l'impuls del pla. Tercer, constituir una assemblea local per la llengua, amb l'objectiu d'elaborar participativament el pla i avaluar-ne la implementació i desenvolupament. Aquesta assemblea local ha de comptar amb la representació del màxim d'agents possibles, tant de la mateixa corporació com del conjunt del municipi. S'estableixen els següents: regidoria de llengua, Consorci per la Normalització Lingüística, grups municipals que donin suport a la iniciativa, treballadors municipals garantint la implicació d'àrees com cultura, joventut, educació o esports, centres educatius, associacions, entitats i clubs locals, associacions sindicals i empresarials locals, amb especial atenció al comerç i l'hostaleria, i ciutadania interessada. Quart, crear una campanya en el marc del pacte i definida definida a partir de l'assemblea sota el nom de Llagostera parla català, a Llagostera en català o similar, per al foment de la llengua i el seu valor tant instrumental com simbòlic, també en termes locals, la consciència lingüística de la població i que inclogui la pròpia definició i difusió del pla local per la llengua, actes públics i altres activitats participatives. Cinquè, blindar el català com la llengua d'ús de l'administració local, incloent-hi, amb especial èmfasi pels rols de representació i de referents lingüístics que exerceixen, els membres del govern i el conjunt de càrrecs electes partidaris de la iniciativa en l'exercici de les seves funcions. Sisè, garantir la competència lingüística en català dels treballadors municipals, així com l'ús sempre preferent d'aquesta llengua tant internament com en l'atenció a la ciutadania, proporcionant-los formacions específiques de sensibilització lingüística i, si cal, de competència, prioritzant, en ambdós casos, el personal responsable d'atendre directament la ciutadania. Setè, incloure, com més aviat millor i en tots els casos en què sigui viable, clàusules lingüístiques en les contractacions, subvencions i concessions municipals. Aquestes han de garantir el compliment dels drets lingüístics de la població, però també exercir la màxima influència tenint, en cada cas, les possibilitats quant a l'ús i el foment de la llengua catalana. Vuitè, garantir la suficiència de cursos i places de llengua catalana per adults al municipi, d'acord amb la demanda existent i, si cal, aportant-hi més recursos propis. Novè, treballar activament per garantir el compliment de les obligacions lingüístiques dels establiments privats locals i de les empreses amb activitat al municipi, tals com la retolació i informació pública en català, establertes per la Llei de Política Lingüística i per el Codi de Consum, mitjançant el paper de l'administració local en l'atorgament de llicències d'activitat, la inspecció, la informació i la denúncia, si s'escau, dels incompliments. Desè, fomentar des del govern i en la confecció del pla la visibilització de la unitat i diversitat de la llengua i del marc cultural català complet, apostant per donar lloc a expressions culturals a altres territoris de parla catalana o exercint una solidaritat activa vers les problemàtiques lingüístiques d'arreu dels nostres països. Onzè, instar el govern de la Generalitat i en concret la Conselleria de Política Lingüística a crear una línia de finançament específica per tal que els municipis del país puguin finançar la implementació de plans lingüístics locals. I dotzè, i final, notificar aquests acords al Consorci per la Normalització Lingüística, al Departament de Política Lingüística del Govern de la Generalitat, als centres educatius locals i a la Plataforma per la Llengua. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi. Irene? Sí?
Doncs bé, nosaltres agrair la moció. Sabem que la llengua catalana va, com diria molt bé en la moció, en retrocés, sobretot amb la gent jove. I bé, tots els punts, hi ha coses que des de l'Ajuntament ja s'estan fent, hi ha coses que es poden millorar, hi ha coses que no es fan i es poden incrementar, i ens comprometem, doncs, això, a treballar un pla, a fer dintre una, com una mica de teixit entre tots una mica, i crear un pla que sigui una lluita favorable per la nostra llengua. Per tant, sí que hi votarem a favor i agrair la moció per la llengua. Gràcies.
Gràcies, Irene. Aquí toca tu, Dani?
Sí, bé, també des d'Esquerra Llagostera votarem a favor d'aquesta moció. Compartim la diagnosi i la voluntat d'impulsar aquest pla local per la llengua amb participació i compromís col·lectiu. Recordar que també creiem que cal liderar des de l'exemple, i per això instem els representants a fer ús habitual del català en les seves intervencions públiques i en relació amb els veïns i veïnes. Moltes gràcies.
Gràcies, Dani. Vols dir alguna cosa?
Mercè, nosaltres també votarem favorablement. Creiem que aquesta moció també és encertada, perquè de fet ja s'ha manifestat des del govern de la Generalitat l'impuls de treballar per la llengua conjuntament amb altres partits, cosa que el vostre partit no hi ha volgut signar-hi aquest acord, però creiem que és una oportunitat que Llagostera es manifesti també, i hem de vetllar tots conjuntament i treballar per l'ús del català del dia a dia i de les futures que tenim arreu de tot el territori, i anar creixent cada vegada més la població, que no es perdi aquesta llengua tan estimada per nosaltres. Merci.
Molt bé. Res més, Jordi? Sí.
Agrair la unanimitat, això és el més rellevant. Pensem que és un projecte que pot ser molt interessant, que pot ser un revulsiu real, que és una proposta bastant oberta, no?, a nivell, doncs, del pla que proposa, però alhora defineix la manera d'elaborar-lo i sobretot aquesta visió participativa, que no quedi només en la redacció d'un pla, sinó que tingui continuïtat i que per tant impliqui al màxim, doncs, tots els actors principals del poble, no?, i els doni autonomia i poder, doncs, de poder aportar durant, esperem que molt de temps, no?, perquè doncs, els canvis que són necessaris i les campanyes, tot allò que es faci, doncs, realment bé, això no es quedi en una qüestió institucional o que coixegi per aquesta banda, sinó que pugui acabar tenint, doncs, una incidència molt real i directa sobre tots els àmbits en què sigui possible, doncs, incidir en favor de la llengua. Sobre bé, el que comentaven els companys d'Esquerra, doncs, és un d'aquests punts. És un punt que, per exemple, no compleix, i ha dit que no volia complir, doncs, el president de la Generalitat. És el primer president que fa intervencions que no són, i comunicacions que no són en català, i en aquest sentit, sobre el Pacte Nacional per la Llengua, bé, jo diria que tal com han explicat els representants allà on toca, no?, de la CUP en aquest cas, conté moltes propostes bones, està fet per gent que hi entén, té un enfoc integral, però també és igualment cert que no dona resposta a moltíssimes qüestions que són imprescindibles. La CUP ja ha quedat fora, però també Junts, no? I no és perquè sí, no? Entre altres coses, només calia escoltar les declaracions que feien els membres del govern, la portaveu, doncs, un cop firmat aquest pacte, i això, no? L'exemple, no?, o la confiança que pot mereixer el PSC en aquest sentit, que nosaltres pensem que és poca, tristament. Però en tot cas, doncs, moltes gràcies i esperem doncs, poder aviat començar a arrencar aquesta assemblea, parlar amb tècnics. Estem a la vostra disposició per començar-ho a fer. Moltes gràcies.
Molt bé. Gràcies, Jordi. Que faci res més. Doncs passem a la votació. Doncs, vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquesta moció per unanimitat. Passem a la següent moció, és el punt 3.1.2. Moció de CUP Alternativa per Llagostera per declarar Llagostera municipi lliure de matrimonis forçats. Jordi?
Sí, aquesta moció la presentem diguem-ne per qüestió de tràmit, però no és una moció pròpia, sinó que és una moció que el que volíem era donar l'oportunitat a l'associació que l'està promovent amb els municipis, que és Valentes i Acompanyades, i per tant doncs cedim la paraula a la seva representant.
Com bé diu en Jordi, si voleu exposar-la. Sí, sí, i tant, podeu seure aquí, ja teniu un micro.
Sí, com deia, la seva representant, la Carme Vinyoles, directora de Valentes i Acompanyades.
Molt bona tarda, moltes gràcies en nom de tot l'equip de Valentes i Acompanyades, alcaldes, regidors i regidores, per l'oportunitat de presentar aquesta moció, de la qual esperem que avui també el municipi de Llagostera es declari lliure de matrimonis forçats, com han fet anteriorment alguns altres municipis. Si nosaltres, que portem 10 anys treballant a Catalunya, vam néixer a comarca gironina, però ara ja portem treballant a Catalunya sobre aquest tema de matrimonis forçats, de la prevenció, i considerem que hem de fer aquesta campanya, és perquè ens adonem que encara és un tema que és prou invisible, no està prou conegut, i que les persones que ho pateixen estan molt indefenses i soles. I per tant hem iniciat aquesta campanya aterrant en els municipis, perquè més enllà de protocols generals, sí que és cert que l'àmbit local permet una proximitat i un coneixement bàsicament de les persones i les seves necessitats, que segurament poden ser molt útils a l'hora doncs, de prevenir els matrimonis. El que és un matrimoni forçat potser no caldria recalcar-ho, però en tot cas es tracta d'una unió entre dues persones, ja sigui aquesta unió de caràcter civil, religiós o tradicional, en la qual almenys una d'elles, que en la seva immensa majoria dels casos és la dona, no ha otorgat el seu ple lliure casament per aquesta unió, sinó que ha estat coaccionada físicament, sexualment, emocionalment, psicològicament, per la família i pel seu entorn. El matrimoni forçat pot ser a moltes parts del món també de vegades infantil. Estem parlant d'una prevalència molt forta d'aquesta pràctica, d'unes 900 milions de dones al món que han estat casades abans de complir 18 anys, la meitat abans de complir-ne 15, i per tant doncs, això a nivell mundial no vol dir que entre nosaltres sigui exactament aquesta la situació, però és així, de greu. I val a dir que a Catalunya nosaltres, que portem uns 10 anys treballant, hem atès uns 400 dones en aquests moments, la qual cosa és molt poquet, perquè encara és una pràctica que no té ni el coneixement ni els canals per poder tenir suport a les dones suficient, però ja és indicatiu de fins a quin punt hi ha aquesta prevalença. Els matrimonis forçats, doncs com estem dient, és un tema que tenim entre nosaltres, i evidentment hem de situar-lo com una violència masclista de primer ordre, i així està reconeguda per les lleis també, la llei catalana per descomptat, els protocols, les lleis europees, els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, que hi ha una menció especial pels matrimonis forçats, no?, a nivell internacional, i aquesta manifestació de violència masclista representa, potser ens costa una mica pensar què representa, i demanaria que féssim un exercici per una noia que li està passant aquesta situació entre nosaltres, una de les nostres veïnes, no? Aquesta noia doncs no pot decidir el seu projecte de vida, pot ser una noia que ha vingut de molt petit a Catalunya o ha nascut a Catalunya i per tant s'ha educat aquí, té també unes idees i uns criteris sobre com voldria el seu propi projecte de vida, no el pot decidir, moltes vegades perd totes les seves oportunitats d'educació i formatives, perquè el paper que li pertoca bàsicament és el de complir el rol d'esposa i mare, com era la tradició entre nosaltres fa molts anys també, no? I el fet que no pugui accedir o hi accedeixi a menor mesura a les seves capacitats d'educació, això representa també una menor possibilitat d'autonomia, d'inserció laboral amb competència, d'autonomia i per tant de llibertat també per decidir, no? I per tant de resistència a les pràctiques violentes, perquè si no tens autonomia autonomia i no tens la llibertat, és molt més difícil que puguis dir que no, no? O sigui, sobretot estàs com aïllada des d'un punt de vista social, no? Aquestes noies, evidentment, estan obligades a tenir relacions sexuals no consentides, per tant, estem parlant d'una violació pràcticament diària, així es dedueix. Això destrossa la seva salut física i anímica. Solen passar de la tutela del pare a la tutela del marit. Moltes abans de ser casades, doncs ja es va preparant una miqueta tot l'entorn. Són noies que també de vegades ens expliquen que no poden sortir fora a casa, fora al carrer, si no és acompanyades d'un germà gran o d'un pare. I fins i tot hem conegut noies que han pogut estudiar, que han estat a la universitat i han superat aquesta pràctica, però que els pares en un moment donat les acompanyaven fins a la porta de l'entrada de la universitat i les tornaven a sortir, no? Les tornaven a treure, no? Bueno, aquesta com a diguéssim extrem d'aquesta violència tan terrible, ja també apareixen la figura, la forma dels crims que se'n diuen en nom de l'honor, és a dir, que no passa a tot arreu, ja on se practica el matrimoni forçat, però hi ha determinades societats en les que si una noia desobeeix aquestes ordres, se rebel·la contra aquestes ordres paternals, entre les quals el casar-se amb qui ella vol, pot ser que algun membre de la família, si no és el pare, pot ser un germà, un cosí, etc, etc, s'atorgui el dret de netejar aquest prestigi tacat que ha fet la noia per rebel·lar-se i l'acabi assassinant, com potser recordareu que va passar a Terrassa no fa gaire temps, uns nois de Terrassa que se les van endur a Pakistan, no? Sense arribar a aquests extrems, certament valentes i acompanyades, ens trobem moltes vegades amb la necessitat d'haver de recuperar noies de països d'origen dels pares que han sigut enviades allà com si fos un viatge de vacances o amb unes expectatives que no són les autèntiques i que després doncs els retiren la documentació. Si són espanyoles de nacionalitat és més fàcil que puguin tornar, si s'escapen del lloc on estan, si no ho són és més complicat, però també les subdelegacions del govern hem tingut que treballar moltes vegades situacions de recuperació de visats perquè elles puguin tornar altre cop aquí, no? Nosaltres sempre diem que respecte a aquesta violència que és prou invisibilitzada no hauríem de restar indiferents ni ens hauria d'estar igual, sempre ens preguntem què pensaríem si això els estigués passant a les nostres germanes o a les nostres filles. Per tant, no hi ha gaire color en aquest sentit, eh? És una violació dels drets humans de les dones que no es pot aguantar. Us he comentat abans que des del 2015 està recollit en els ODS. Si està recollit en els ODS és just explicar que és degut a que en els països on es practica el matrimoni, aquest matrimoni que ells en diuen concertat o pactat entre famílies, ja fa anys que hi ha dones activistes que són encara les més desconegudes de totes, però les que han hagut de suportar molta pressió, però han sigut valentes per protestar contra això i per donar-ho a conèixer a nivell mundial. I és d'alguna manera gràcies a la tasca d'aquestes dones que llavors l'ONU ho va recollir en els objectius de desenvolupament sostenible, no? I també ens agrada recordar que el que va ser Nobel de la Pau, Desmond Tutu, una persona clau també tot el tema anti-apartheid a Sud-àfrica, va prendre consciència l'any 2012 d'aquesta situació i també ho va voler exposar públicament, dient que eren les víctimes de matrimonis forçats en la major dels parts infantils, que eren les noies més soles i indefenses del planeta i les que més es vulneraven els drets humans. I la crida de Desmond Tutu al costat de la Grassa, de l'activista també Grassa Machel, va ser segurament el detonant perquè a nivell mundial això es posés a l'agenda, no? Ens deien des Desmond Tutu que no es tracta d'una qüestió religiosa sinó que es tracta d'una tradició, per situar-ho també com és, i que les tradicions n'hi ha de molt bones, però n'hi ha que han de poder evolucionar, no és quelcom estàtic, i els que són nocives se'ls ha de plantar cara i no es poden justificar de cap manera, ni per raons culturals, ni per raons religioses, ni per raons tradicionals de la família, de cap manera, no? També ens deia que hem d'entendre que no és una qüestió de dones, encara que les dones siguin les més perjudicades, és una qüestió de tota la societat. I ell es preguntava, i és una pregunta que nosaltres també estem fent ara mateix, preguntava, imagineu-vos, deia, què passaria si totes aquestes nenes que no poden accedir a l'escolarització o a l'educació ho poguessin fer i en un dia determinat es convertissin doncs, en infermeres, en metgesses, en polítiques, en artistes, en empresàries, amb tot això, no, que la societat necessitava i que necessita, i aquesta pregunta nosaltres des de Valentes també ens l'estem fent moltes vegades, perquè hi ha noies que veuen frustrat el seu projecte de vida i això els perjudica a elles, però ens perjudica a nosaltres com a societat, perquè perdem el valor de la seva contribució, no? I això és també un aspecte que hem de tenir en compte. Bueno, nosaltres Valentes i Acompanyades som una entitat, també us porto informació després que la deixaré aquí. Treballem més per dir-vos en resum, treballem de dues formes, amb dues línies bàsiques. Una ha estat sempre la sensibilització i formació, és a dir, donar a conèixer aquesta realitat que quedava molt oculta, i per tant això repercuteix en el fet de, doncs, que les administracions, que les persones, tots poden tenir la situació, estar més alerta respecte a aquesta qüestió i prendre les mesures que calgui per intentar erradicar-lo com una violència més. I el segon nivell o eix del nostre treball és realment l'atenció directa, personal, individualitzada de cada noia que truca a les portes de Valentes i Acompanyades, perquè s'està trobant amb aquesta situació tan dura i realment no vol passar per això i no sap on acudir. Llavors, per cada una d'aquestes noies fem un pla de treball que contempla moltes àrees en funció de la situació en les que està, no? Pot ser àrea administrativa, si s'ha quedat sense papers. L'educació és un tema que nosaltres treballem moltíssim, perquè considerem que com més educació puguin tenir, més lliures seran per prendre les seves pròpies decisions. La inserció laboral en la mesura que podem, molt important l'àrea emocional i psicològica. Són noies molt destrossades anímicament, s'han hagut d'enfrontar molt joves un conflicte amb la família, una família que les estima, si no és una família que les vol violentar directament, aquesta família les estima, però per qüestions de pràctica tradicional ancestral consideren que el millor per elles és, doncs, això, buscar-los un marit segur i seguir aquesta tradició. Elles s'han d'enfrontar amb aquesta família i moltes vegades arrosseguen també, diguéssim, el pes a sobre, no solament del seu propi conflicte, sinó de pensar què passarà amb la mare si ells s'escapen d'aquesta situació, perquè la mare és la encarregada de la seva educació i de seguir els patrons tradicionals. És la funció que té encomanada la dona com a mare. Elles saben que quan se'n vagin la seva mare en pagarà les conseqüències, i també tenen por de vegades que les germanes petites, quan la família vegi o l'entorn vegi que la gran, doncs, ha pres una decisió lliure, que pot ser les germanes petites, que siguin menors d'edat, els poden portar al país d'origen i poden, doncs, quedar allà. Doncs pensem també el que representa per una noia que ha de carregar també aquesta responsabilitat. Evidentment que quan se'n parla se poden prendre mesures també molt sentits de protecció, però vull dir que per explicar, perquè jo sempre vull posar molt en valor la duresa d'aquesta pràctica, però la valentia i el coratge d'elles i el camí que ens marquen a tots per tirar endavant, no? Comentava abans que amb 10 anys d'existència de l'entitat hem atès unes 400 noies de forma directa o indirecta, i que pensem que això és una punta de l'iceberg d'una realitat que hauríem de poder, doncs, posar sobre la taula a tots els nivells i prendre totes les mesures possibles per intentar prevenir-la. I llavors aquesta moció que avui presentem aquí parteix d'aquesta idea, perquè vol que identificar el matrimoni forçat com a causa i efecte de desigualtat entre homes i dones, perquè perpetua un sistema patriarcal basat en la posició subordinada de la dona a la voluntat de la família. És un tema de masclisme pur i dur, i també perquè considerem que els drets humans des de les dones són també drets humans, tenen caràcter universal i que res no pot justificar la seva vulneració. Partint d'aquestes dues premisses que valen a tot arreu, valen entre les nostres ciutadanes, però valen entre totes les ciutadanes del món, haurien de valer, és pel que el fet que hem proposat aquesta moció, que entrem aquesta moció i proposem a l'Ajuntament, si ho considera oportú, prendre alguns acords que puguin materialitzar una miqueta i que ens puguin permetre tots plegats treballar per prevenir els matrimonis forçats. Doncs d'entrada, declarar Llagostera una ciutat lliure de matrimonis forçats, reconèixer aquesta pràctica com un atac inadmissible als drets humans, com una manifestació de violència masclista, i tenir present també que en alguns casos hi ha l'amenaça dels crims en nom de l'honor. No sempre hi ha d'haver un crim, però les noies saben que pot passar, i el fet de que sàpiguen que pot passar a vegades les terroritza i les impedeix prendre decisions lliures perquè tenen por. Des de Valentes i Acompanyades estem promoguent una campanya, una sol·licitud perquè la ONU declari un dia internacional contra els matrimonis forçats, com ho és, que hi ha altres tants dies internacionals. Això permetria doncs poder-ne parlar més, visibilitzar més i també comprometre més els estats, això va a nivell d'estats evidentment, comprometre més els estats en l'erradicació d'aquesta pràctica. Llavors també es demana doncs una actuació proactiva entre l'Ajuntament i Valentis Acompanyades, que puguem tenir una interlocució, una comunicació per realment poder treballar plegats en tot el que faci falta i que es detecti des del municipi que pot fer falta. Estem iniciant amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una proposta de formacions, de jornades de formacions des dels àmbits municipals que pensem que pot ser necessària per càrrecs electes i per tècnics de diferents àrees, però especialment de serveis socials, d'educació, de sanitat, àrea jurídica, d'àrees de cooperació i igualtat, etc. Unes jornades doncs, bueno, que quan les tinguem a punt, que segurament les començarem, estem dissenyant, podran començar a partir del setembre, doncs us les farem arribar per si també considereu que entre tots plegats podem treballar aquestes formacions de manera que tinguem més coneixement i puguem estar més alertes davant situacions. També amb les àrees d'educació, nosaltres ja estem duent a terme uns tallers amb alguns instituts, doncs també si fos el cas de que es considerés a Llagostera també oferiríem aquests tallers adaptats a que digui doncs el centre docent. Acordar aquests compromisos que impliquin totes aquestes àrees, en tot cas ja ho veureu més desenvolupat en la moció, i si ho considereu oportú donar a conèixer públicament aquesta declaració de Llagostera com lliure de matrimonis, perquè també és veritat que més enllà de tota la feina que puguem fer i que hem de fer aterrada al dia a dia, la incidència política i el posicionament dels ajuntaments té molt de valor també, ajuda en de cas a la sensibilització i la presa de consciència doncs, des de molts nivells, no? Això perquè si no ho fem d'aquesta manera, us asseguro que aquestes noies, de joves, moltes vegades estan totalment soles i indefenses i estan patint una violència que potser molta gent no coneix però la pateixen, no? Per tant, ens correspon a tots, des de la ciutadania, les administracions en més alt nivell, locals, globals, però ara estem parlant del que podem fer amb el dia a dia plegats des de la proximitat, ens correspon a tots fer el possible, entenem des de València Acompanyades, per aturar aquesta pràctica, no? I si algú té algun dubte de què passava a Catalunya fa uns quants anys, només cal que escolti la cançó El senyor que vas a França, que escolti la lletra i també s'adonarà de que aquesta pràctica que és mundial actualment directament ens ha afectat de manera directa a nosaltres, i per tant des del moment en què les dones, nosaltres ara les dones que estem vivint aquí tenim drets reconeguts a no patir aquest tipus de violències, doncs totes les nostres veïnes i totes les persones que viuen al costat nostre ho han de poder fer perquè és un dret seu i perquè això representa una inclusió social i una cohesió social que també és molt valorable. Doncs jo ho deixaria aquí, si alguns de vostès, no sé, potser m'estès molt i potser els estic, el temps se'ls ha quedat, no ho sé, però si alguns de vostès tenen alguna cosa a comentar o volen fer alguna pregunta ara o en algun moment més endavant, estic a la seva disposició.
Molt bé, moltes gràcies per l'exposició. La veritat que tots, jo parlo ara personalment, que tenia coneixement doncs, d'aquest tipus de tipus de patrimoni, però no amb les dades que heu donat. La veritat és aberrant, no?, sentir aquestes dades. Mari?
Sí, sobretot, primer de tot, gràcies per la vostra intervenció. Realment han sigut unes dades colpidores i que te fan remenar una miqueta, tot i que ja ho sabem, però va bé remenar de cop en quan l'interior de cada persona. També reconeixem la importància de la moció que ens ha presentat els companys de la CUP, evidentment, i recolzem aquesta moció perquè entenem, sense cap mena de dubte, que el rebuig al matrimoni forçat ha de ser clau, institucional i actiu. Com a grup polític i de govern ens trobareu sempre a l'hora de defensar els drets i les llibertats de les persones. És per això que el nostre vot és afirmatiu, és a favor, i us convido a aprovar aquesta moció amb una sola veu, que aquest Ajuntament sigui exemple d'unitat quan es tracta sobretot de defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals de les persones. Gràcies.
Gràcies, Mari. Aquí defenso. Glòria?
Bon vespre. El nostre grup ens mostrem rotundament a favor d'aquesta moció que vol declarar el nostre municipi lliure de matrimonis forçats. Aquesta pràctica que continua afectant a nenes i a joves de tot el món, també és en el nostre país, i és una de les formes més invisibilitzades, però també més cruels, de violència masclista. Llagostera fa temps que ens vam declarar municipi lliure d'agressions masclistes. Aprovar aquesta moció representa fer un pas més i ens comprometem a combatre aquesta vulneració flagrant dels drets humans que nega tantes noies els drets a escollir el seu projecte de vida, a formar-se, a estimar lliurement i a viure sense por. Aquesta moció no només denuncia una injustícia, també aposta per la prevenció, la formació, el suport institucional i la col·laboració amb les entitats com qui la presenta, Valentes i Acompanyades, que fa 10 anys que fa una incansable taxa per protegir i empoderar les víctimes. Finalment agrair a la CUP i a vosaltres tot això que esteu fent. Gràcies.
Gràcies. Àlex? Jordi. Un cop presentat a ell, no?
Moltes gràcies. Evidentment parlem de d'una pràctica atroç. Les dades a nivell del món són increïbles, diguem-ne, no? En el mal sentit de la paraula. També les que expliqueu, no? De la quantitat de persones, de dones que heu atès fins al moment, no? Al país. Es tracta, com heu anat comentant, d'una pràctica que és dintre de les agressions o la violència masclista, doncs de les pitjors, no? Que segurament se'ns poden acudir, i alhora dels més invisibles, no? Llavors, bé, és totalment injustificable des de cap tipus de relativisme cultural mal entès, que això també crec que és important dir-ho i no deixar espai a això, sigui doncs, per part de veïnes nostres, no, que ho pateixin, a persones de qualsevol lloc del món. Els drets humans són drets humans i per tant universals. Per tant, pensem que molt bo fer-ho palès, no, i fer un posicionament institucional en aquest sentit. I bé, tot i que evidentment es tracta d'una pràctica molt minoritària a casa nostra, i que també ho hem de dir, un sol cas mereixeria tota la mobilització de l'administració, tota la mobilització social, perquè és intolerable, no? Per tant, creiem que la proposta que presenta Valentes i Acompanyades és molt oportuna, que cal pedagogia, que cal posicionament públic, i que bé, les accions que recull, doncs, i que aprovem amb aquests acords, van també totalment en la línia del pla d'igualtat que vam aprovar fa poc temps, i també doncs, en el sentit doncs, de visualitzar aquest suport institucional també a l'associació Valentes i Acompanyades en si, que ho mereix i que és important. Moltes gràcies.
Gràcies, Jordi. Àlex, gràcies.
Bé, gràcies. Doncs nosaltres també hi votarem favorablement, evidentment. Celebrarem iniciatives com aquesta, que entitats com la que ens presenta avui aquesta moció Valentes i Acompanyades lluita contra la lacra de la societat que vulnera drets i llibertats de les persones, privant per poder decidir sobre el seu mateix futur i el present actual. I agraïm iniciatives com aquesta. Sempre estarem al vostre costat en aquesta i totes les lluites que vulnerin els drets humans. Us volem agrair iniciatives com aquesta, que estarem, com bé comentat, sempre al vostre costat, i el que necessiteu, aquí estarem. Merci per tot. Gràcies.
Gràcies, Àlex. Voleu comentar? Sí.
Doncs agrair les vostres intervencions. En tot cas, entenc que això representa ja també un compromís, i emplaçar-nos més endavant doncs, amb les persones de l'Ajuntament amb qui considerem, no?, oportú per treballar, per trobar-nos i posar fil a l'agulla tot el que puguem fer, no?, perquè no sigui una moció que es quedi aprovada perquè hi prou, o sigui que realment ho sigui per la incidència política que té, però també pel compromís de col·laboració per posar fi a aquesta violència. Moltes gràcies per les vostres intervencions i per escoltar-ho.
Molt bé, gràcies, i com bé dieu, després ja es poseu en contacte doncs, amb l'àrea que correspongui, amb les àrees que correspongui, per poder engegar doncs, el que manifesta aquesta moció. Si no hi ha res més, doncs passem a votació. Doncs vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs s'aprova aquesta moció per unanimitat. Passarem al següent punt, el 3.1.3, que seria la moció d'Esquerra per la redacció del projecte de connexió entre Llagostera Residencial i el nucli urbà.
Bé, merci, bon vespre de nou. Agrair a alguns veïns que avui han pogut venir. Al final hi ha mocions que surten del programa electoral, mocions que surten de qüestions puntuals que passen al municipi, i n'hi ha algunes que surten doncs de tractar amb els veïns i de parlar sobre algun tema concret. En aquest cas ens vam reunir amb alguns veïns de Llagostera Residencial i segurament a causa d'un mal entès ells havien entès que ja hi havia un projecte i que estava licitat per començar a construir-se. Nosaltres ens vam comprometre a investigar com estava el tema i els vam dir que no ens quadrava perquè no hi havia partida ni havíem vist cap projecte, i bé, vam parlar amb els serveis tècnics, ens van dir doncs això, que en aquest moment no hi havia projecte, en el moment que hi vam parlar fa dues setmanes, que de fet no sabien si el projecte es podria redactar a través dels propis tècnics o s'hauria d'encarregar a una empresa externa, i arran d'aquest fet doncs vam decidir fer una moció per tal doncs de que aquest projecte tirés endavant. Llavors vam fer una reunió de veïns amb l'alcalde, a la qual també vam assistir, i en allà doncs es va explicar que és possible que no calgués projecte o que es pogués fer per fases o que es pogués fer d'alguna fórmula diferent. Nosaltres, que al final el que volem és que la moció tiri endavant, doncs vam fer-la més oberta, diguéssim, vam deslligar la redacció directa del projecte, tot i que en el títol veig que vam deixar el mateix, això potser ho hauríem d'haver canviat, però sí, doncs, reafirmant el compromís de realitzar l'obra. Tots els grups que estem avui aquí representats portàvem en el nostre programa a fer aquesta connexió, per tant és una obra que genera consens, és una obra que s'ha de fer. El que expliquem a la moció és bàsicament la situació actual de les connexions de Llagostera Residencial amb el municipi. Afirmem que aquesta connexió és una reivindicació històrica dels veïns i que això, que totes les forces polítiques estem d'acord en què s'ha de tirar endavant, no? Agrair de nou als veïns que han vingut i les seves aportacions a l'hora de treballar la moció, cosa que també agraïm, i llegiré els acords que hi han. El primer acord, assumir el compromís ferm de dur a terme l'actuació de connexió segura entre Llagostera Residencial i el nucli urbà abans de finalitzar l'actual mandat. 2, iniciar els treballs previs necessaris per fer realitat aquesta actuació, ja sigui mitjançant la redacció d'un projecte tècnic per part del personal de l'Ajuntament, per part d'una empresa o qualsevol altra fórmula que permeti avançar de manera eficient i amb garanties. 3, estudiar línies de finançament supramunicipals, com ara subvencions de la Diputació de Girona o altres, que puguin contribuir a la futura execució de les obres. I finalment, i pensem que aquesta és important, informar i involucrar els veïns i veïnes de Llagostera Residencial en el procés de definició del projecte. Ja sabem que es va parlar de fanals solars, alguns veïns després parlant-ne no ho veien clar. Pensem que és important doncs que això es parli perquè no hi hagi després problemes un cop es tiri endavant. En el procés de definició del projecte, per tal que respongui a les necessitats reals de l'organització i afavoreixi l'ús segur i quotidià del trajecte a peu o amb bicicleta. Merci.
Gràcies, Eduard. Bé, primer de tot, comentar que bueno, aquesta moció a nosaltres ens sembla un oportunisme polític. Val? Quan digueu vosaltres la mateixa moció, ja és una reivindicació històrica dels veïns, quan s'ha estat governant 4 anys i nosaltres no hem trobat ni un esbós de el que seria aquest possible pas, bueno, aquest cas no se'ls va escoltar. Nosaltres, quan vam arribar i quan vam estar a fer campanya, totes les organitzacions, i sempre dic, o primer, perdoneu, vam fer campanya, el que vam tenir clar és que teníem que fer una regidoria d'organitzacions, en aquest cas l'està liderant la Mari, penso que molt correctament, tenim contacte, i dic, poder és la primera vegada que hi ha tan bon contacte amb totes les organitzacions, totes, sigui amb juntes de compensació o sigui amb veïns, i crec que s'està fent bona feina. El que deia, aquesta moció, si hagués vingut fa un any, poder l'entendria una mica més, per exemple, no? Que no pas ara, perquè fa un any sí que nosaltres no havíem començat res, era una prioritat nostra, però no havíem començat, però com bé va quedar palès a la reunió que vam fer divendres passat, nosaltres ja hi estem treballant, no? Tenim contacte diari. Avui, precisament, encara la Mari m'ha ensenyat un missatge que li han enviat una sèrie de qüestions, precisament, de lo que és l'organització llagostera residencial. Vam prendre una sèrie de compromisos que ja hi estem treballant, i en aquest cas, i ara en els punts una mica que dieu, assumir el compromís de fer dur a terme l'actuació, nosaltres ja ho estem fent. Precisament avui també ha passat la modificació del POM, les delegacions de la modificació del POM per sota 11, que sabeu molt bé, i vaig explicar la reunió, va lligat una mica amb el que seria l'accés aquest, perquè afecta, no? En aquest moment nosaltres estem projectant un vial amb gresa peatonal, però allò ha d'acabar sent una vorera de tot el que és aquest sector. Quan digueu iniciar els treballs previs necessaris, ja ho hem fet, el que dèiem, nosaltres vam ensenyar el topogràfic i vam ensenyar la proposta que tenim de projecte. Ja vaig explicar que no sabem encara si haurem de fer projecte o no, poder sí un petit projecte, que a més volem fer des de la casa amb els serveis tècnics, que és el que estem treballant. Estudiar línies de finançament, per descomptat, que això ja sabeu molt bé que també vam crear la persona de subvencions a l'Ajuntament i està buscant, com altres subvencions, doncs, també en aquest aspecte. I l'últim punt, que és informar i involucrar els veïns i veïnes de l'hostera social en el procés, bueno, jo penso que estem prou en diàleg. A més, l'altre dia vam agafar el compromís que ara, degut a la moció d'avui, ens hem de reunir amb els propietaris del Sud 11 i que quan sapiguem realment si ens donen permís per fer aquest vial o no, ho informarem, va ser el compromís que tenim amb la persona que en aquest cas la Mari té el contacte. Explicant tot això, vull dir, jo penso que hi estem treballant, per això dic, que crec que en aquest moment no era poder l'oportú d'aquesta moció. Un any enrere doncs haguéssim tingut que dir que sí, perquè no havíem treballat res, però ara entenem això, que és una mica una oportunitat política, i per això en aquest cas votarem en contra d'aquesta moció. I això no vol dir que no hi treballem i que no sigui una de les primeres prioritats d'aquest equip de govern, i que, com dèiem, volem tindre dintre aquest any, volem tindre, doncs, si ha de ser projecte a través dels serveis tècnics o no, per poder fer el més ràpid possible el que són aquestes obres. O sigui que nosaltres, ja diem, el nostre vot serà en contra. Qui més?
Hi votarem a favor. Com un déjà vu, una mica. Com heu comentat, no? Era una qüestió que sortia a tots els programes electorals, el nostre també, de manera específica. Sobre això, bueno, és que és una qüestió que repeteix en moltes altres, no? Però bé, hi ha programes electorals que pretenen ser efectius i reals en el període de 4 anys, que és per allò que ens presentem, no? I d'altres en què, bueno, no es configuren, no s'escriuen d'aquesta manera, entenem, els programes electorals, no? Llavors, en aquest sentit, seria possible presentar-ne moltes de mocions. Nosaltres ho portàvem perquè era per nosaltres una prioritat clara, no? Entenc que potser pel equip de govern una prioritat, però no executar o acabar durant aquest mandat. Llavors, en aquest sentit, jo em pregunto, i si m'equivoco, sisplau, corregiu-me, però entenc que la moció que presenta Esquerra és per impulsar aquesta connexió, si cal, al marge del desenvolupament del Sud 11, que això entenc que pot anar per llarg, com ja hi està anant i com avui mateix hem vist. Si és així, bueno, entenc que tindria tot el sentit de poder-la votar i de poder-ho, doncs, bé, prioritzar, desencallar-ho, diguem, o desvincular-ho d'aquest desenvolupament del Sud 11. Al final estem parlant d'uns 300 metres de carrer, no?, que està, doncs, asfaltat, i que seria qüestió, doncs, d'arranjar-lo. Segur que es pot fer de manera més complexa o no, no? Però vaja, això crec que en 4 anys hauria de ser possible de poder desencallar si es prioritza. Bé, doncs hi votem a favor i lamentem que no s'aprovi, però ens continuem agafant això, que expliqueu que és una prioritat i que per tant doncs, hauria de ser realitat l'abans possible. Ja dic, entenem que en principi per nosaltres els programes electorals que presentem s'han d'adreçar, si no s'especifica, doncs, els 4 anys pels quals ens estem presentant.
Jordi, perdona'm, en aquest cas bueno, puc contestar. Sí. No? No puc contestar? No. Doncs Àlex, vols dir alguna cosa?
Bé, entrarà amb preocupació realment dels veïns, evidentment, per això portant tot el programa electoral, més que evident que és una preocupació que estem treballant, bé com ha comentat l'alcalde, està sobre la taula, és una feina que bé sabeu, no és algo immediat, no és algo de per ja, que si està treballant, està tot sobre la taula, els serveis tècnics també ho tenen prioritari, evidentment, que entenem que també hi ha la vinculació, com bé heu comentat, al SUT 11, en aquest cas s'ha de mirar a veure l'encaix que pot tenir i treballar-hi contínuament, de forma proactiva, com s'està fent de fa molt de temps des d'aquest govern. Creiem que, com bé ha comentat l'alcalde, anem amb la mateixa línia, aquesta moció no li trobem un sentit ara actualment, quan es va fer fa uns dies una reunió, es va explicar tota la feina feta, s'ha mostrat tot el que hi ha, doncs nosaltres també votarem en contra. Gràcies.
Gràcies, Àlex. Edu?
Sí. Bueno, no sé, és una qüestió que passa sovint. Si no vinguem al ple ho veureu, aquí sempre es diu estem a favor de tot el que digueu, però hi votarem en contra. No passa res. Al final, estem segurs que l'objectiu dels veïns i el nostre era que amb aquesta moció es posessin les piles. Això ha passat. Al moment que vaig trucar a serveis tècnics hi havia el mapa topogràfic, és cert, no hi havia projecte. El que va ensenyar l'alcalde no era un projecte. No és un projecte. Ja ho sé, dic, ho estic dient. No és un projecte. És un problema?
No.
Ah, vale, vale. No. No és un projecte, és una repartició dels punts de llum. Això és, vull dir, no és un fet opinable, vull dir, això és així. Llavors, com he dit, aquesta moció no ve demanada pels veïns, ve consensuada amb els veïns. Per tant, l'objectiu que era que avancés, penso que el aconseguirem. No és una qüestió de posar-se medalles i no tenim cap problema en dir-ho. Esperem que es pugui fer en aquest mandat. La nostra proposta era fer una, ho dic perquè ja aquí som, que quedi constància, la nostra proposta era fer una vorera com les del poble, diguéssim, amb una línia de llum i fanals a tot el camí. Veurem al final què és el que s'acaba fent. Tampoc va quedar massa clar perquè no hi ha projecte i no se sap. I per tant, doncs, estarem atents en el futur i continuarem al costat dels veïns.
Gràcies, Eduard. A veure, una mica, Jordi, no vas estar a la reunió aquesta que es va fer dels veïns? No passa res. Només és per contestar-te i aclarir-te. No, bueno. En aquest cas la van provocar per dir algú ells i ja està, la van demanar, nosaltres la vam tenir, no tenim cap problema a explicar. Bueno, van així, tampoc no d'allò, dic, es va demanar des dels veïns, una mica per la trobada que van tindre amb el grup d'Esquerra i no tenim cap problema, nosaltres expliquem amb què estem treballant. Bueno, t'aclareixo una mica per les preguntes que has fet, no vas estar a la reunió, o sigui, la proposta que nosaltres vam portar o que vam presentar, primer de tot, és que hi estem treballant, que això a mi no m'agrada dir mentides, estem treballant, hem fet un topogràfic i sí que estem treballant, no és un projecte, estem treballant amb aquell plano que vau veure i allò està currat, no és pas d'un plano d'un dia, ni dos dies, ni una setmana. Allà, què es definia? Es definia per on te passava aquest vial o aquest pas, que és un pas peatonal, no va lligat perquè sabem que si ho lliguem amb el SUT 11 a aquest mandat no estarà fet aquest pas, per això te vull aclarir això, allò serà un pas de gresa, val? I tota la part on seria el SUT 11 i un cop passat el pont, llavors també serà una vorera que acabarà d'arribar fins a la que acaba els escuts, la llanstera residencial on hi ha aquella tanca, val? O sigui, és com dos fases i fem aquest pas ja amb terra provisional perquè sabem que allò acabarà sent una vorera, com en aquest cas plantejava doncs, Esquerra, una vorera amb el seu fanal. Per no complicar, i el que estem mirant amb els tècnics municipals, tindre que fer un projecte important, sinó fer un projecte petit, ja hem plantejat de posar els fanals solars. Per què? Perquè si no han de fer un projecte elèctric també. I això tot, això ho complica i ho retarda. Llavors nosaltres, i és el que vam explicar als veïns, estem treballant això, però és que ja hi estem treballant, no és que ens estem rumiant, i és una prioritat nostra. I a més ja, ho estem en contacte amb els veïns, passa que no podem anar a explicar el que no tens consolidat, eh? Vull dir, aquests passos estan fets i a partir d'aquí ara la propera, i és el que vaig dir i torno a dir, i avui a més hem aprovat en aquí en aquest ple és el sud 11, parlar amb la propietat perquè ens deixi permís per poder rebaixar la terra i deixar de moment un pas amb uns fanals solars i així hi hagi un pas segur. Vaig explicar i us vaig ensenyar el planell de com estava previst. I a més, si aquest senyor ens diu que no, nosaltres ja tenim previst un pla B, veurem, nosaltres treballem perquè ens digui que sí, eh? Llavors estem en aquest punt. Per això dic que no és ni que no vulguem fer cap mandat, al revés, nosaltres volem fer ja, de seguida que puguem, un cop tinguem aclarit tots aquests punts que us he comentat, i no ho lliguem amb el sud 11 perquè no es retardi, eh? I precisament és per això i ja està. I em penso que estem al cantó dels veïns també, el que deia abans, penso que fins ara no s'havia tingut tant de contacte amb totes les organitzacions, incloses la Llagostera Residencial, i quan hi ha alguna cosa l'atenem, podem tardar més o menys, això també ho vaig dir, ja sabeu com és l'administració, però penso que estem en contacte. Ja dic, avui mateix encara ha hagut un contacte amb la persona que tenim de lligar amb la Llagostera Residencial per un parell de temes que ens demanava doncs, una contesta. Bueno, per això dic, jo penso que com que hi estem treballant, per això és aquest no, aquesta moció, no és perquè no vulguem ni que es faci, ni volem que s'avanci, ni volem estar al cantó dels veïns, eh? És per aquesta raó. Ja està. Sí, tanca. Sí.
Vale, no, simplement tornar a agrair als veïns. Dic que no, com has dit també la reunió i ho has tornat a dir, el tema de les mentides, és possible que el primer, i ho dic obertament, eh, que el primer missatge que vaig enviar en el grup de veïns, que era una resposta a que s'havia fet, és a dir, s'havia mal entès, deixem-ho així, que hi havia una licitació feta, i jo és cert que en el missatge vaig posar no s'ha fet projecte ni res. Jo en cap cas nego, i potser vaig ser d'estraler, eh? Vull dir, no, però penso que mai m'he caracteritzat per dir cap mentida i no començaré ara, i per tant no m'agrada que se m'acusi ni en una reunió amb veïns ni en un ple, bueno, menys en un ple segurament. Per tant, és cert, hi havia un mapa topogràfic, però també és cert que en conversa directa no hi havia ni projecte ni si ni es sabia si es podia fer, si s'havia de fer projecte ni si ho podria fer. Llavors, a partir d'aquí, cap problema, jo penso que han quedat clars els compromisos de cadascú, ha quedat clar que el punt 1, que és assumir el compromís ferm, s'ha assumit per part de l'equip de govern, per tant estem contents, encara que no s'aprovi la moció, i estarem atents a veure com evoluciona, i agrair de nou doncs, als veïns, i sempre que hi hagi alguna cosa poden comptar amb nosaltres. Merci.
Jo disculpa'm, no m'agrada a mi tampoc entrar en aquest joc de mentides o no mentides. Saps molt bé que vas tindre una trucada de l'arquitecte municipal perquè o havies interpretat malament el que t'havia explicat o d'allò, vull dir, no vull entrar en aquest joc. Al final, el que vull dir és que ens hem posat les piles que deies abans. Bueno, nosaltres continuem treballant igual, que sí, que això ens dona un toc d'atenció, sí, també, no dic pas que no, però que no és que no haguéssim fet res i a partir d'ara farem. No, nosaltres estem en el mateix procés de feina. Vull dir, havíem fet una feina, estàvem en aquell punt, al moment que van demanar la reunió, o sigui, nosaltres en una setmana no podem preparar una pila cosa, és una cosa que ja estàvem treballant, i ara doncs, continuem treballant amb el que ja teníem previst. I ho dic, i ho fem d'aquesta manera, per què? Per poder avançar al màxim el que és la connexió aquesta que tots volem i que se'ns demana, i és molt lògica, per això dic. Res més, si no hi ha res més, doncs passarem doncs, a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs aquesta moció queda amb els vots en contra de Junts PSC i els vots a favor d'Esquerra Republicana i Cooperació Alternativa. Sí, que llavors queda tombat. Molt bé, passem al següent punt. Som Passem al 4.1, que seria el donar compte dels decrets de l'alcaldia. Diana?
Es dona compte dels decrets d'alcaldia editats entre l'1/4/2025 i del 30/4/2025, que abarquen des del 745 fins al 1052.
Molt bé, gràcies. Passem al 4.1.2, seria donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
Es dona compte dels acords i de les actes de la Junta de Govern Local que s'han celebrat des del 24/4/2025 fins al 22/5/2025, abarcant de les 16 a la 19.
Passem al 4.1.3, donar compte d'informes tècnics. N'hi ha, no? Informes tècnics, doncs no n'hi ha. I llavors passem al punt 5, que seria informes dels regidors. En aquest cas, Àlex.
Sí, gràcies. Bé, ja tenim aquí a prop la Festa Major. Doncs com cada any, l'entitat fins ara era Unió de Botigues, ara és Rescom, torna amb els lacos de Llagostera, els lacos de la Festa Major, la moneda infantil, que us volem animar a tots a participar-hi, anar a comprar els diferents locals que aquest any s'han adherit en aquesta campanya. Com a novetat, aquest any ha augmentat considerablement el doble de locals adherits, som més de 60, ho hem obert directament a tots els associats de l'entitat Rescom, estem molt contents, la veritat, esperem que hi hagi molta participació i recordar que inicia el dia 30 fins al dia 6 per anar a recollir els lacos i el dia 7 es podran anar a bescanviar a la plaça Catalunya, a la carpa que hi haurà muntat els de l'entitat, de Rescom Llagostera, de 5 a 8 del vespre, aquest lacos es podran anar recollint amb un màxim de 5 per ticket de compra per cada 10 euros. Després volíem també comentar que tenim dues noves formacions de Llagostera Activa amb suport de la Cambra de Comerç de Sant Feliu. Aquestes dues formacions són de 60 hores i aquestes són centrades en públic que moltes vegades costa una mica més de trobar feina, per, a vegades per la formació i sobretot més en aquest cas és per l'edat. En aquest cas les formacions estan centrades per persones d'entre 45-60 anys i aquestes formacions, com bé he comentat, són de 60 hores. Una ja ha iniciat el darrer 28 de maig i serà fins al 27 de juny. En aquest cas serà un curs d'informàtica bàsica, la veritat és que està funcionant molt bé, i la propera serà al finalitzar aquesta d'informàtica bàsica serà d'un curs d'atenció al client en anglès, també de 60 hores, que iniciarà el dia 27 de juny fins al 30 de juliol i després també volíem comentar que estem realitzant la traducció en diversos idiomes de les rutes que tenim establertes a Llagostera, tant a peu com en bicicleta, en diferents idiomes, a part del català, castellà, també anglès, francès, i en aquest cas gràcies al nou informador turístic amb euskera incorporat recentment a l'àrea. I per part meva ja estaria, gràcies.
Gràcies, Àlex. Mari?
Sí, gràcies. Informar-vos que el proper Consell Social es celebrarà el 18 de juny a la Casa de les Vídues i que rebreu la convocatòria en breu. Dir-vos també que des del Servei d'Acollida s'ofereix una formació per explicar els darrers canvis en el reglament d'estrangeria i que serà el proper dimarts, 3 de juny, aquí a la sala de premsa, 5:45. I acabo també comentar-vos doncs, amb l'anunci de que per primera vegada en el nostre municipi, comptarem amb la col·laboració de l'Associació de Sords de Girona, que ens faran el pregó de la Festa Major en el llenguatge de signes. Gràcies.
Gràcies, Mari. Irene?
Bé, bones. Jo comentar, suposo que ja haureu vist que estan fent l'arranjament de marges i parcel·les, encara queden parcel·les per netejar, esperem que per la festa la intenció és que estiguin totes netes, i els camins rurals també, que hi ha molta dificultat de visibilitat, de fet ja n'he fet uns quants. En tema d'educació, després volia comentar està en procediment, però vaig comentar l'altre dia en el Consell de l'Institut, hem estat en contacte amb l'inspector i amb la regidoria d'educació de Cassà. Tirem endavant el tema de la UE, que hem de presentar els informes abans no acabi el juny, i si tot va bé l'inspector ens va dir que teníem moltes possibilitats i que ho veuen molt bé, i esperem que pel curs 26-27 puguem la UE que Llagostera sigui una realitat, que és també un tema que a destacar, que portàvem al programa i que alguna vegada ens havíeu demanat com estava. Doncs bé, hem estat treballant i finalment sembla que comencem a veure la llum. Ahir vam finalitzar també, vam fer l'última sessió de Consell d'Infants aquí a la sala de plens. Va anar superbé, els nens estan contents, tots tenien moltes ganes de repetir, ens van expressar la seva alegria amb aquest treball i inclús poder fer més hores. Ens van presentar aquest any, el tema ha estat un mural que pintaran a la biblioteca i bé, suposo el podreu veure properament, però crec que aquesta setmana que ve així que ja comencen a pintar-lo i era molt bonic. Comentar també que aquest diumenge vam fer el pati obert. Els dos últims havien anat massa bé perquè el temps no acompanyava. Aquest, el de diumenge, hi va haver molta família i molt de nen ja més adolescent a les pistes jugant a futbol i la Iolanda estava molt contenta, la dinamitzadora. Ara fem el peron juny, juliol i agost, i al setembre doncs tornarem a arrencar amb el pati obert. Vam estar també a la graduació de segon de batxillerat, felicitar des d'aquí tots els alumnes que s'han graduat aquest any, que eren una bona colla. I per últim, informar-vos de les inscripcions de la llar d'infants, que ja s'han finalitzat. Tenim 29 inscripcions noves al niu i 16 al carrilet, i obrirem una aula de nadons al niu amb 7 nadons. Res més, gràcies.
Gràcies, Irene. Jordi?
Ja, jo començo, bé, volia expressar la meva felicitat perquè el cap de setmana passat hi va haver un desplaçament molt important d'aficionats del Club Bàsquet Llagostera Palamós i vaig estar allà i bé, volia felicitar l'equip cadet, bueno, en aquest cas el club, perquè és veritat que el resultat no va ser l'esperat, però més que per jugar i competir, pel desplaçament que va fer l'afició i perquè aquestes coses, pues, això fan sentit de pertinença i això crec que bé, són petits èxits i volia felicitar el club per això. Després, també seguint amb l'esport, per altra banda, aquest dissabte a les 6 animo a tothom a anar al camp de futbol, que el primer equip de l'Ase Llagostera ve a jugar un partit important per poder pujar de categoria i una mica en el mateix sentit, no tant per la competició en si, sinó per aquesta afició que fa i per aquesta comunitat que generen aquests esdeveniments. Després també volia explicar que aquestes setmanes s'han fet diversos arranjaments i inversions a les piscines municipals. Per exemple, s'ha pintat l'interior de la piscina municipal, s'han canviat, s'ha invertit en els filtres de la piscina de la Canyera, s'han canviat els controladors de pH i clor de les dues piscines i explico això perquè això, la inversió ha sigut important i perquè aviat trobareu bé, online i direm el dia també que es pot començar a fer les inscripcions de cares a les piscines d'estiu, a la temporada d'estiu, i això, que esperem que tots aquests canvis i aquestes inversions serveixin per tenir una temporada agradable i poder disfrutar de les piscines com toca. També recordar algunes dates. La caminada de salut que s'organitza entre el CAP i l'Ajuntament de Llagostera el proper dimecres 4 a 9:45 del matí, animem a tothom a fer una caminada pel voltant del poble per fer una mica de salut. I el mateix dimecres a la tarda es fa un torneig de futbol 7 mixt organitzat també per l'àrea de joventut de l'Ajuntament, que ja té les inscripcions tancades, però també per si voleu venir a gaudir d'aquest tipus d'esdeveniment, també és bonic i és diferent. I res, que també va arrencar la setmana passada, el dijous passat, el Consell Jove. És un consell que ens costa una mica, ens ha costat d'arrencar, l'hem intentat dinamitzar des de l'àrea de joventut i finalment ha arrencat i esperem que tingui continuïtat i que en puguem anar recollint propostes i inclús segueix obert a que algú s'hi pugui adherir, però de moment això ha arrencat i estem contents de que vagi tirant endavant i hem quedat per al proper mes i res, això. És tot per mi, gràcies.
Gràcies, Jordi. Pilar?
Sí, jo primer comentar-vos un parell d'activitats que fem des de la residència Josep Baulida. Primer, demà divendres, dia 30, hi ha una cantada de veneres per part dels alumnes de l'escola Puig de les Cadiretes, a dos quarts de quatre, a l'hora. I després també comentar-vos doncs, que dintre de la Festa Major, que l'Adrià us explicarà tots els actes, doncs, també fem una sortida amb els avis i àvies de la residència, que anem amb el trenet a comprar xurros a la Festa Major, ¿vale? Que és algo doncs, que els agrada molt. I si és el que dèiem ahir també a la ràdio, si els trobeu pel carrer, saludeu-los i digueu-los hola, perquè ells els fa molta gràcia anar amb el trenet i que tothom els vagi saludant. Bé, mira, vull dir que us demanaria doncs, que ho féssiu. I després també finalment us vull comentar una cosa que falten molts de dies però el proper ple ja estarà passada, que és la recollida per la Revetlla de Sant Joan, la recollida del Porta a Porta. La revetlla és dilluns, llavors doncs, tenim el problema que com que s'ha d'adelantar no es poden fer les dues fraccions. El dilluns recordem que passa orgànica i cartró, per tant el dilluns només passarà el cartró a les 7 de la tarda, perquè el diumenge ja passa orgànica, per tant dos dies seguits tampoc no calia, i el dimarts dia 24 passarà el vidre i l'orgànica amb horari de les 7 de la tarda igual que el vidre. Passarem els fulletons porta a porta, perquè tothom ho sàpiga, però ara doncs aprofitava la vinentesa del ple. Gràcies.
Gràcies, Pilar. Adrià?
Sí, bon vespre de nou. Jo, com comentava la Pilar, dilluns vam fer la presentació del programa de la Festa Major i del cartell d'enguany. Primer de tot, doncs, felicitar la Paula Turón, que és qui va guanyar, diguem, el concurs de cartells. I dir que, doncs això, que vam presentar un programa doncs, ple d'activitats, no faré el repàs de totes, hem repartit casa per casa doncs, el programa, també el podeu consultar a través de la web municipal i de les xarxes socials. El que sí que m'agradaria, però, doncs, és fer un agraïment, evidentment, doncs, al Servei de Cultura i Festes per fer la coordinació de tota aquesta programació, també a la Comissió de Festes, que és l'entitat, diguem, que lidera tota la programació, el gruix de la programació de la Festa Major, però també a un munt d'entitats, associacions i de voluntaris que fan que, doncs això, cada any doncs podem fer una Festa Major més lluïda. Les vam repassar totes, com comentava, dilluns a l'ACT, que són més de 23 entitats i associacions que participen de forma activa a l'organització d'aquesta Festa Major. Evidentment, doncs també la resta de serveis municipals, serveis tècnics, la brigada, la policia local, etc. I per últim, recordar-vos que encara tenim actives les votacions per l'Areu i la Pubilla i que pot votar tothom, diguem, empadronat a Llagostera i que el termini és el 6 de juny. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Adrià. Bé, per últim, ja tinc un parell de temes. Fa uns dies vam tindre la reunió del conveni que tenim amb les tres policies, Caldes, Cassà i Llagostera. En aquest cas la va demanar com sabeu, el nou alcalde de Caldes, que ell no havia assistit als anteriors perquè ha agafat el càrrec fa poc. I bé, la veritat és que és un conveni que està donant molt de fruits, fins i tot es va comentar que hi ha altres poblacions similars a la nostra que també tenen proximitat i volen agafar aquest model, perquè realment doncs, és un suport important. També hem tret, després de també molta demanda, una emissora única que podem estar connectats les tres policies, i així si hi ha un cas d'urgència doncs és molt més ràpid. I també en tema de seguretat, també la setmana passada també es va fer, com ja havíem comentat, doncs la instal·lació de càmeres en diferents punts del poble, punts foscos que diu la policia, i ja estan instal·lades i en funcionament. També doncs, ja estem estudiant doncs, per fer una altra fase, diguéssim, d'instal·lació de càmeres també en altres punts doncs, que la policia local té detectats. I res més, no vam dir res més a nivell d'informes doncs, de regidors. Passaríem a l'últim punt, que seria pregs i preguntes. Gràcies a tu, Jordi.
Seré breu, que vull parlar molt. Com diversos plens darrers, torno a preguntar per la qüestió dels abocaments del Pou 13, per si hi ha cap novetat, si heu fet alguna gestió. Recordar que era un cas que havíem denunciat nosaltres de clars abocaments irregulars i continuats en un camp o uns camps d'extensió considerable i en què més hi ha doncs, un pou municipal. Per altra banda, aquests dies hem vist aquestes setmanes diverses reunions, visites oficials o bueno, més o menys oficials, però en tot cas amb persones amb càrrecs no? d'altres administracions i càrrecs importants, no? Per exemple, el subdelegat del govern espanyol amb qui vau visitar el Museu Vilà. A partir d'això, volíem preguntar també públicament, perquè ja n'havíem parlat una mica en el seu moment, no recordo ara en quina trobada, no? Però si s'havien abordat qüestions com la qüestió del propi Museu Vilà, no? Qüestions de importants pel poble i que també doncs, compten amb mocions aprovades per part presentades per diferents grups, no? Però com són doncs, la connexió amb bus amb Caldes de Malavella, la qüestió encallada de la rotonda de Casablanca, el finançament per la nova residència. En aquest sentit, l'últim patronat de la residència es va comentar que hi havia una reunió, no recordo si ha tingut lloc aquesta setmana o encara ha de tenir lloc, però crec que és positiu si ho podeu explicar breument. si s'ha plantejat aquests temes, no? Doncs, aquestes persones, algun conseller que havia vingut també els últims temps, o, i en aquest sentit si hi ha alguna esperança o hi ha alguna qüestió en què s'hagi avançat. Per altra banda, Irene, ja ho has comentat dels camins i m'has mirat a mi, però bé, l'any passat, si ho recordo bé, vam comentar que es anava molt tard amb el tema dels marges i vam entendre que aquest any s'aniria abans. Bé, la veritat és que fa setmanes que el tema de la visibilitat és complicat, i en aquest sentit volíem preguntar, no sabia que ja s'havia començat, en aquest sentit doncs bé, i també fer una mica la proposta de cara ja l'any que ve, segurament, o bueno, aquest any si la cosa ha d'anar lenta, de possiblement prioritzar zones en què clarament hi ha perill, no? pel fet de la visibilitat, perquè al final és per el que té més sentit doncs, aquestes segues de marges, casos de rectes, llocs en què no sé, no hi ha molta herba o tombada, no representa un problema l'herba, no? Però hi ha llocs que clarament són molt perillosos. Fins i tot tenim constància que algun veí pel seu compte ha contractat l'estassament d'algun marge, diguem-ne per altruisme, perquè no necessàriament afectava a casa seva, però per aquesta falta de visibilitat greu. I per últim, una qüestió que també havíem preguntat però fa bastants mesos, i bé, per això la torno a treure, que és la qüestió de l'estelada d'aquí a la Torre de la Presó, que... Yes? Avui estàveu treballant? Sí. Va. Perfecte. Perfecte. Per tant, per la Festa Major la tindrem. Bé, doncs ho celebrem perquè ha passat molt de temps, no? I entenem que, bueno, que no estic perquè corre d'immediat, no? I segur que hi ha altres coses, però bé, ja que hi ha doncs, una sèrie d'indesitjables que es dediquen a treure-les, doncs, que després no passin mesos i mesos i no les reposem. Fins aquí. Gràcies i bona Festa Major.
Gràcies, Jordi. Aniol?
Bon vespre a tothom. Començaré per el mural que hi ha al carrer Ganís, que s'ha fet per Llagostera per la Independència. Hem vist que ha patit un atac de sabotatge. Volem saber si n'estava al cas i si està previst arreglar-lo. Sobre tema d'esports, últimament sabem que s'estan anul·lant diverses classes dirigides al gimnàs municipal per falta de monitors. Això ens porta a les següents preguntes. Quin percentatge de classes s'han anul·lat? Per què s'ha contractat una empresa que no pot garantir el seu servei? I davant d'aquest mal funcionament, que les baixes d'inscrits sabem que són preocupants, ens agradaria saber quines són les dades d'inici de les inscripcions i ara les dades també actuals. I també parlant d'esports, comentar que encara hi ha dos punts, que hi ha cartells de Trail Walker. Un és a Can Cassoles i l'altre és a l'escola Puig les Cadiretes, que no sé si s'han d'anar a treure, s'ha de requerir en els organitzadors. Després, el pàrquing del carrer Albertí, sabem que es va solucionar els problemes que hi havia a l'entrada dels forats, però ara aquests problemes dels forats han passat una mica més endavant i els veïns sempre ens estan demanant a veure si s'hi pot fer una altra solució o es pot arreglar d'alguna manera. I també en el carrer, en el pàrquing del carrer Albertí, ja vam comentar en el darrer ple que s'havia obert una porta en una casa particular, però ara a més hi ha material d'obra, o sigui que hi ha la porta i hi ha material d'obra en el pàrquing. No sé si n'esteu a cas, si s'ha fet la gestió corresponent. I també en el pàrquing del carrer Sant Feliu, a l'entrada quan s'entra, ja que és força dificultós, però a més hi ha un xargall molt pronunciat, i també demanem si es pot arreglar. La setmana passada vam poder veure un vídeo on anunciava les millores als accessos al mercat. Hem vist que s'estan arreglant en tots els sentits, menys a la zona de l'autocaravana. Saber per quin motiu en aquella zona no s'estan arreglant. Hem vist, i a més també ens han comentat alguns veïns, que s'han posat cartells en el parc de la Tirolina, uns cartells que avisen de diverses coses. Entenem que pel descans dels veïns a la nit no s'hi pugui accedir, però per quin motiu està prohibit jugar a pilota en un parc infantil? Tenim alguna ordenança que ho prohibeixi? I ja per anar acabant, una pregunta pel regidor de Benestar Animal. Ens podries explicar com és que s'ha instal·lat una colònia de gats dins un espai pensat per realitzar activitats per mainada i en bicicleta? Com es valora aquesta convivència a nivell de salut i a nivell del compliment de la sessió d'ús que es va fer en el seu moment? Sabem que aquest espai està cedit en una entitat i volem saber si és correcte fer-ne un doble ús i com s'ha valorat des de secretaria. També ens agradaria saber com està el procés de recepció de l'urbanització de la Canyera. Els últims plens sabem que sempre hi van haver-hi serrells, volem saber com estan aquests serrells. I ja per acabar, i passar la paraula a l'Edu, avui hem sabut que el cap de la policia local ha deixat de treballar al municipi i des del grup d'Esquerra Republicana li volem agrair els serveis prestats i la tasca realitzada en el municipi durant tots aquests anys. Moltes gràcies i li passo la paraula a l'Eduard.
L'última. Sí, jo voldria parlar una mica dels preus de la piscina, després que s'han aprovat avui, i també de l'informe econòmic que els justifica. Els preus han canviat respecte a l'any passat, en alguns casos per motius legals, com ja vam parlar, com la no possible diferenciació entre empadronats i no empadronats, però altres han canviat doncs, per voluntat política, podríem dir, com el preu dels abonaments, que passa de 110 euros a 140 euros. I ens va donar la sensació que el motiu en què es basava aquesta pujada era en gran part en l'informe econòmic en el que es deia que es perdien 23.000 euros anualment a l'informe. Aquest informe parla que es preveuen 83.000 euros de despeses i 60.000 d'ingressos, per tant, en negatiu de 23.000. Però hi ha algunes coses que ens sorprenen i sobre les que voldríem resposta. En primer lloc, veiem que, per exemple, despeses apareixen 36.000 euros del cost de socorristes, però a ingressos no apareix la subvenció que ens dona la Diputació per tal de sufragar en gran part a aquests socorristes, no? I també voldríem saber per què no apareix en aquest cas ni a ingressos ni a despeses res del bar, o està inclòs en algun lloc, però també entenem que és un punt en el que hi ha algun tipus de benefici. Llavors, si veiem, creiem que no està ben calculat i la pujada es basa en aquest informe, saber doncs, què passa aquí. I per últim també voldríem dir que no ens semblen bé dues mesures que també s'han pres. La primera és la limitació del pack d'entrades que es poden agafar per cada abonament. Això era una fórmula que funcionava i que donava sortida als que no podien permetre's un abonament, o als que per circumstàncies o no el necessitaven perquè venien pot dies o fos el cas que fos, no? Després de pujar tant el preu de l'entrada normal, que arriba als 9 euros per entrar a la piscina al cap de setmana, pensem doncs, que estava bé aquest tipus de PAC. Tampoc ens sembla bé això de que es vulgui cobrar un euro a tots els infants dels casals que vagin a la piscina. És cert que antigament s'havia cobrat, però fa molts anys que no es fa. Els pares ja fem un esforç molt gran per poder pagar els casals d'estiu cada estiu i pensem doncs, que no cal. I a més a més, això tenim un dubte, ens ha arribat que el pagaran tots els nens que van al casal, tinguin abonament o no en tinguin. El que clarament és pagar dues vegades pel mateix servei. Demanaríem que es recapacités i s'eliminés aquesta mesura, i sobretot si s'aplica el fet de pagar-ho tots els nens tinguin o tinguin abonament. També les entitats, preguntar si per exemple els usuaris de la Fundació Ramon Noguera, per posar una entitat, hauran de pagar 3 euros cadascun cada vegada que hi vagin. Fins ara no pagaven. No sé, sincerament aquestes dues mesures que aportaran centenars d'euros, siguin generós al municipi, realment creieu que valen la pena? Jo penso que no ens trauran de pobres i no estan bé, vaja. És la nostra opinió. I ja per acabar, perdó, m'he deixat una part. Perdó, quasi, també volem preguntar com és o per què el motiu de que es torni a fer natació a la tarda, quan es van apuntar menys gent l'any passat que quan es feia al matí, no? I finalment demanar, ja que l'any passat no en vam tenir, que aquest any es faci previsió i es facin les enquestes de valoració dels usuaris per poder millorar any rere any el servei que oferim amb l'opinió dels usuaris. I ara ja sí que acabo, simplement desitjar-vos a tots una bona festa major, felicitar a tots els que hi participen per fer que grans i petits puguem gaudir amb seny, i molt bona festa a tothom.
Gràcies, Eduard. Àlex, tu primer.
Bé, gràcies. Bé, quant a l'arranjament del mercat, no sé exactament quina pregunta esteu fent, perquè sí que s'ha arranjat just al costat de la taula que hi ha a la zona d'autocaravanes, i l'altra banda, la que s'ha fet, la banda que va a la llar d'infants també s'ha fet, va estar avallat durant uns dies i s'ha fet la zona amb solo sòlida. Per tant, no entenc ben bé la pregunta, perquè sí que s'ha arranjat igual, igualment s'ha fet amb solo sòlida. I en quant al tema d'espai de gats, sí, aquí va haver d'actuar de forma urgent, perquè resulta que teníem una colònia en una zona privada amb uns horts molt propers en aquesta ubicació. Hi havia un nombre important de gats. La propietat es va posar en contacte, la nova propietat es va posar en contacte directament amb l'Ajuntament per manifestar que havien de fer moviments de terres, havien d'arreglar aquest hort, i que això que faria, que estaven preocupats perquè això faria que els gats marxessin escampats per la por del soroll i de més. I vam dir, clar, hem de buscar una ubicació propera que sigui municipal, perquè si trobem una altra propietat privada, a la llarga, si es torna, si es ven, ens trobarem el mateix problema, que haurem de buscar una altra ubicació. I vam dir, doncs, busquem una ubicació propera, la més pròxima, perquè al final també la llei contempla que han de ser el més properes possibles a les colònies on estan habituats aquests animals, i es va buscar la més propera, en aquest cas és la zona on tenim actualment, hi havia allà on se fa l'esport, l'activitat, els de, en aquest cas, de roda, i vam fer l'emplaçament en allà intentant trobar un consens. També ja estem en contacte divers i contínuament amb les dues entitats, evidentment per intentar que hi hagi una productivitat, que tots dos estiguin d'acord, i bueno, estem mirant altres coses que crec que aquí podria poder manifestar en Jordi, explicant una miqueta més relacionat al tema esports, les alternatives que també s'estan mirant, però ja us dic, ha sigut perquè s'ha hagut de fer una forma urgent, perquè hi ha hagut una venda d'un terreny que no era municipal, s'ha hagut de buscar una ubicació municipal per poder tenir aquests gats protegits, perquè al final, si hagués hagut aquesta escampada de gats, a part de que el risc de que haguessin acabat atropellats i de més, podríem haver tingut més conflictes, perquè era una zona controlada, i ara encara, a data d'avui, sent una zona controlada. Per tant, creiem que si ho tenim controlat, millor que no s'escampin.
Gràcies, Àlex. Mario, interpreto.
Irene? Jo tinc el tema de la visibilitat, Jordi, jo ho entenc, però fa 3 setmanes plovia, i justament si alguna cosa hem tingut aquest hivern i així ha sigut aigua. Ha plogut durant moltes setmanes senceres, no s'ha pogut fer res. Fa 3 setmanes que encara plovia, 3 setmanes i mitja. Llavors, a la que ha parat de ploure, ens hi hem posat. Ja fa una setmana, aquesta fa una setmana que estan treballant. I el problema és que quan plou per tot igual, llavors les herbes creixen totes, i de cop i volta, quan t'has de posar a treballar, totes les herbes estan així, perquè la feina no es pot fer en un dia. Llavors, es va fent per trams. Ja sé que hi ha llocs que no hi ha molta visibilitat, igual que hi ha parcel·les que són molt... La davant de casa meva mateix està lletíssima, està així, lletíssima. A veure, és herba, que al final no fa cap mal, eh? Però vull dir que ja s'hi ha fent, tot. Però clar, el problema és aquest, que quan deixa de ploure, tot està amunt i bueno, s'han d'anar prioritzant i anar fent. No tenia constància, em sap greu que la gent s'ho hagi de fer ells, perquè hi ha un servei que es fa, però clar, no podem estar per tot en una setmana, però que entre aquesta i la que ve hauria quedat tot més que fet. Vale? Gràcies,
Irene. Jordi?
Sí, jo primer segueixo amb el de l'Àlex de Roda. Sí que és veritat que en un primer moment vam estar en contacte amb l'associació de Roda, que són els que gestionen una mica l'espai de les bicicletes, i ells no ho veien molt clar. També és veritat que ens hem entès i seguim valorant amb ells les possibilitats que hi ha perquè això funcioni. De fet, no sé, vam posar llum, hem fet diverses intervencions en aquest espai, totes de la mà de l'associació, i seguim en contacte per seguir millorant si fa falta aquest espai. Llavors estem netejant més sovint del que estava en aquest contracte que molt bé comentes, que de fet s'ha acabat, ja no està vigent, però vaja, és igual, no, és que no l'estiguem respectant, però vull dir que això, contracte, inclús netegem més vegades de les que ens tocaria per contracte, estem fent diverses actuacions, i això, i és veritat que seguim treballant, i la setmana que ve de fet tenim reunió a Marroda per seguir tractant aquest tema, i en principi no crec que hi hagi cap problema o malentès. Després, pel que fa al municipal, sí, és veritat, últimament s'han anul·lat classes. També sí, és veritat, l'empresa que ens està donant el servei no està donant el servei que tocava. Es va licitar, en un moment va començar a funcionar molt bé. No sabem per què. Bé, jo tinc la meva teoria, però no ve el cas, però és igual. el fet és que estan fallant amb alguns, això, amb uns moviments puntuals amb el servei, i el que sí que et puc assegurar és que estem molt a sobre, perquè precisament en tècnic en José, el municipal, està superposat i fem reunions setmanals cada dimecres. Els hem fet venir no només el coordinador de l'empresa, sinó el director d'aquesta empresa Aram, que són de Figueres, presencialment a Llagostera. De fet, ens van demanar un certificat de bones pràctiques perquè es volien presentar a un altre poble i no l'hem emès, aquest certificat. Ho dic obertament, perquè en ells també els hi hem comunicat, estem estudiant tornar a licitar el servei, val? Perquè no estan cobrint el servei com considerem que haurien de fer. I no sé si m'he deixat alguna cosa més. Ah, sí, és veritat, vam tenir un punt màxim, no sé si diré les dades exactes, però jo crec que eren uns 160 usuaris, és que no sé si són 260 o 160, i ara estem a 130 o 230, ara, bueno, no em vaig de ser, però és igual, és veritat que hem perdut uns 50 usuaris, val? També és veritat que estacionalment a l'estiu, ara que tornem a fer aigua gim, també creiem que és un tema una mica estacional, però sí que és veritat que hi ha deficiències amb el servei i que estem molt a sobre. Després contesto primer de la natació als matins. És veritat que hi van haver molt poques inscripcions, menys, estem parlant de 4 o 5, ara no em vull també equivocar, i vam considerar tant amb el Consell Esportiu del Gironès, que és el que ofereix el servei, com l'Ajuntament, que volíem, és a dir, a nivell de funcionament, logística, és millor o més fàcil per tot fer-ho d'aquesta manera amb el procés de natació a les terres. I també pensem que si el primer any hem perdut tan pocs usuaris, no?, que potser per consolidar el servei a les terres, doncs havíem de seguir-ho fent així. Després, pel que fa als preus públics de la piscina, és veritat, puja el preu públic en general. Aquí hi ha dos temes, un que és aquest, el que hem comentat, que no es poden, per uns requeriments que ens han arribat, és a dir, no podem fer un preu especial pels empadronats i els no empadronats, hi ha altres pobles que ho fan, de moment nosaltres hem hagut de deixar de fer-ho. Bueno, això és un dels temes, però l'altre és veritat, a la piscina són molt deficitàries. També és veritat que som un ajuntament que té dos piscines, i això no passa pràcticament en lloc més de Girona, de la província del Gironès. Llavors som valents i decidim obrir dues piscines, llavors això té unes conseqüències. També és veritat que hi perdem diners. Tens raó amb el tema de la subvenció, m'ho miraré i miraré de contestar, i no sé si s'ha de fer alguna esmena en aquesta memòria o alguna cosa, però si cal ho farem. Però a part d'això, és a dir, això, les piscines en general són molt deficitàries, i el que intentem, sí que és veritat que també ens hem mirat, és a dir, perquè no, quan estem perdent diners intentem que sobretot les entrades puntuals, sé que potser no, hi ha gent, això, no, que és el tema de que no es poden permetre l'abonament, i amb les entrades puntuals també és veritat que intentem afavorir, no?, com que els abonaments, és a dir, la gent de Llagostera, no?, la que té abonament, li sigui com més fàcil venir a la piscina. També pensem que obrim dos mesos i mig, és a dir, si, no, quan dius els 140 euros per una família, estem parlant de tot el nucli, siguin 4 o 5 persones, i que són per això, pràcticament dos mesos i mig, és a dir, el preu al mes, no?, perquè ens entenguem, que no estem parlant de números, és evident que hi ha gent que té dificultats, però no estem parlant de números molt grans. No sé què més, el tema de l'abonament, que no creiem que sigui tan desfassat. És veritat que feia molts anys que no canviaven els preus, que es van canviar els preus però no van pujar massa, es van fer diferents modificacions i algunes s'han hagut de treure, no? Però sí, i l'euro dels casals, aquest és veritat, és a dir, no ens traurà de pobres, en som plenament conscients, però jo crec que també és un tema, i de fet justament no sabem com acabarà el tema dels nens que tinguin abonament o no. La nostra idea era que tothom pagués, val? Els que tenen abonament i els que no, i això té una explicació, que és que nosaltres els matins el que fem és reservar, gestionar des de l'àrea d'esports, mitja piscina, pels casals, inclús quan van a la canyera. Llavors, això comporta unes despeses extres, sí, és veritat que són petites, també és veritat que el nen, no?, que té un euro, és a dir, fem al revés, no?, el que paga per entrar al casal després se'n va i no pot entrar a la piscina, no?, és a dir, el que paga l'abonament, el nen que paga l'abonament per anar a la piscina, paga per estar a la piscina quan va amb els seus pares, no?, però el casal, és a dir, el que ens està reservant l'espai d'aquella piscina és el casal, val? Llavors, nosaltres el que fem és reservar-li un espai de la piscina en aquells casals, sí? i això suposa una despesa, no? Que és veritat que és petita, però una mica és aquesta filosofia de no passa res, no? Només són uns 100 euros, però la sensació que l'Ajuntament sempre està suportant, no, les despeses de, pues això, no? Escolta'm, pues els casals, igual, però tots, eh? No només hi ha públics, hi ha privats, tothom paga un euro perquè la piscina és molt cara. Llavors, aquesta sensació de els casals anem a la piscina i no paguem, entenem que no és l'idònia, però en cap cas, eh? Ni amb la piscina ni amb qualsevol servei municipal. És a dir, la gent ha de saber que això té uns costos i que les decisions que prenem nosaltres polítiques, doncs, no? Llavors, clar, no podem dir, no, mira, els serveis són gratuïts, però després volem pagar el tram més baix de l'IBI, però després, llavors una mica, és veritat que és un preu molt assequible. De fet, els casals pràcticament van una setmana, una vegada a la setmana a la piscina, alguns o dos. Llavors estem parlant de que en el casal li suposaria pujar la quota d'aquell infant 4 euros, val? Al mes. I és veritat que els casals no ho van entendre així i estan demanant als pares els abonaments, i pot ser que aquest any els nens que tinguin abonament no paguin aquest euro, val? Això és una cosa que encara estem discutint amb els casals. Però és veritat que la decisió era molt clara, i la decisió era de cobrar un euro a cada infant, per exemple, igual que a la Fundació Ramon Noguera, eh? També es considera igual, exactament igual. I també venen nens de diferents serveis i és exactament el mateix. Llavors estem parlant de que, o sigui, ens està costant 23.000 euros dos mesos de tenir oberta la piscina. Llavors les dues piscines, és a dir, s'han de prendre decisions. El que està clar és que no pot ser un forat infinit i seguir obrint dues piscines. Bueno, podem discutir llargament, sobre les piscines, però el que és evident és que és una despesa molt important per tan poc temps a nivell temporal. Merci.
Gràcies, Jordi. Pilar, tens alguna
cosa? Sí, jo només tinc lo de la visita a la conselleria que m'ha preguntat en Jordi. Tenim, realment, perdona, amb la consellera al final no podrem anar-hi, està sobrepassada amb la feina de la DGAIA, ara mateix, doncs, no, d'allò. Ens han donat tora amb el director general del departament, que hi anirem el 17 de juny, i és el que comentàvem l'altre dia, ja no anem a demanar que ens ajudin, sinó anem a exigir que ens ajudin, perquè realment considerem que el tema de la nova residència és un tema de país, no és un tema municipal, i exigirem, doncs, que ens donin aquesta ajuda i aquest suport.
Molt bé, gràcies, Pilar Adrià.
Sí, sobre el tema de l'estelada, això que comentàvem, just avui estaven arreglant, i ja n'havíem estat parlant, vam instal·lar un mecanisme que semblava que ens havia de o que havia de dificultar, doncs, que ens la poguessin arrencar. Ja ho vam instal·lar-ho, vam posar l'estelada i va durar dos dies. Llavors, ara hem tornat, diguem, a donar-hi una volta en aquest mecanisme, hem canviat algunes coses, hem posat cable de cerc que s'utilitza en cosa nàutica, sí. Bé, veurem, a veure si així ho aconseguim. A més, també, aprofitant que hem instal·lat una càmera aquí a la plaça, també creiem que això serà dissuasori, i per tant, aquesta setmana quedaran instal·lades. I també aprofitem per canviar les dues que hi ha a la plaça Catalunya, que hi ha una senyera i una estelada, que també, pel deteriorament d'estar penjades, també les canviem. I després, sobre el mural, Aniol, això, jo crec que en vam parlar aquell dia al cementiri de Girona. Jo vaig contactar amb representants de Llagostera per la Independència, ANC-CDR, perquè és veritat que és com un sabotatge estrany, perquè sembla com que... Sí, han pintat de blanc, que a mi em va donar com la sensació que semblava que com que el volguessin arreglar. Vaig parlar amb ells, no en sabien res, i el següent pas que vaig fer, i ara no puc donar una resposta perquè no sé si ja s'ha fet, si ha respost, és que vam contactar amb en Norman, que és qui en el seu moment va coordinar tot el tema del pintar, si és ell que, no sé, que aprofitant que va estar aquí comencés i no, vull dir, al marxar i tingui previst, tornaré a preguntar-ho, perquè ja t'he dit que vam fer aquesta gestió, però no sé si ja s'hi ha contactat o no, i en tot cas què ha dit. Si és que és un, vull dir, que no és ningú i per tant és un sabotatge, tot i que estrany, mirarem evidentment, doncs, de repintar-lo, potser aprofitant que en Norman segur que a l'estiu serà per aquí, doncs demanar-li a ell, i després, doncs, igual que vam fer per exemple en el cas del mural de la pista, fer una crida o així per, doncs, que tothom qui s'hi vulgui sumar, doncs, repintar-lo.
Gràcies, Adrià. Bé, Jordi, amb el tema del voltants del POU 13, en principi s'ha fet un requeriment, eh? Jo vaig donar aquesta ordre a l'aparellador municipal de que mirés de quina propietat i de dir-li doncs, que voltants del POU almenys no es fessin aquests abocaments. Llavors, el que deia és el tema de visites. Totes les visites que fem nosaltres de institucionals o no, diguem-ho així, al final és per això, per anar reclamant tema seguretat, tema transports, tema, com deia ara la Pilar, doncs, també estem treballant el tema de la nova residència i de l'autònoma de Casablanca. Vull dir, pensa que l'autònoma de Casablanca hem fet consellera, el director de trànsit era, i tres...
I
el secretari general. Vull dir que, bueno, ja a nivell alt més no podem tocar. A més, l'altre dia amb una reunió d'alcaldes, fins de la consellera va treure com a exemple la rodona Llagostera. Vull dir que almenys penso que la té ben i que hi està treballant amb això. El aparcament del carrer Albertí, el de la Porta, sí, això vam, precisament ens vam reunir la parella social i jo mateix amb uns veïns d'allà pel tema enllumenat i d'allò que hem reforçat en llum i bueno, i altres coses, i la vam veure, eh? I llavors entenc que també s'ha fet el requeriment, s'ha de tapar aquella porta, sí o sí s'ha de tapar, perquè està donant a més no cap carrer sinó finca privada, vull dir que no pots obrir ni finestres ni portes, no sé ara en quina, ja, deuen aprofitar ara per d'allò, però no sé en quin estat, però segur que s'ha requerit, segur, eh? Vull dir que tot a més ja faré el seguiment. Això ja t'ha contestat l'Àlex, eh? Això de la zona parquing d'autocaravanes no he entès perquè s'han fet totes les entrades i sortides, inclosa el pàrquing d'autocaravanes també, que ha fet amb el sol sòlid, que l'altre dia vam anar a mirar-ho i d'allò, que no fos una altra cosa, per això ho deia. Me deies la recepció de la Canyera. La recepció de la Canyera, nosaltres tenim el compromís amb la Junta de la Canyera, perquè vam fet ja diferents reunions, però l'última ja ens van comprometre, ells i nosaltres, el que deia els serveis que dic jo sempre, quins ens pertocaven a nosaltres i quins pertocaven a ells. Fins i tot van vindre els tècnics i aglomerat Girona, qui és que ha fet el dia per saber què és el que tenia que fer, i s'han compromès a final de juny per poder fer la recepció. Nosaltres ja estem treballant, fins i tot amb el canvi de comptador enllumenat, el deu, vull dir que aquesta setmana encara hem signat amb l'FM, val, per fer el canvi, vull dir que el compromís és aquest. Ja sabeu que no m'agrada dir dates, però aquest és el compromís que... No, ho dic així de clar. No, perquè, clar, si treballes amb això, tots ens hem compromès, al final, m'entens? Si no dic això, em direu, bueno, i quan? Doncs no, doncs hi ha el compromís aquest. Entenc que hi arribarem. I el que hi ha. Llavors vaig tindre altres reunions que tinc de veïns, vam tenir reunió amb els veïns de la zona del Parc de la Tirolina, d'allò, és pel cartell de no jugar a pilota. Realment aquest cartell vam pactar amb ells l'horari de nit, perquè allà a la nit doncs, anava gent doncs, a fer botelló o fins tot allà xerrant, no sé què, ells dormen a finestres obertes, no podien dormir. Hi havia dues o tres actuacions, val, que ens van comprometre i vam dir de fer un cartell perquè la gent ho sabés, però la policia tingués en aquest cas potestat a poder dir tu, heu de marxar perquè mireu, està senyalitzat i és això. L'únic que amb el que és el tema de jugar a pilota, aquí ens han jugat. No per no jugar a pilota, aquí la història era que juguen a pilota contra les tanques dels veïns i veïnes, val, i aquesta era la queixa. Llavors no es va interpretar bé la senyalització, diguem. La història és de que no jugui contra els patis, les tanques, però està clar que jugar a pilota és un parc i que menys, no? I ara estem mirant la policia, que va ser qui va liderar-hi aquesta senyalització, a veure com podem rectificar això, que es pugui jugar a pilota però no contra les tanques dels patis, no? És això, i sí, és un error que no vam interpretar bé, que la gent pensaria que no es pot jugar a pilota, eh? I ja està, penso que també respost tot. Bueno, però això en principi hem de
no, Sant Feliu
sí, però a Sant Feliu hi ha el pàrquing, no? Hem de tapar els forats, no? Bueno, sí, perdó. Com també de l'Albertí, també això ara quan contractem la màquina perquè allò mirem de fer també els dos, I ja està, penso no, no hi havia res. Doncs res, doncs no hi ha res més del públic. Jo, sí? Ah, sí, endavant, Toni.
No sé si... No, 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 és només una informació, no passa res. No sé si feia referència al món de...
Si no, no es grava. Sí, és per la ràdio també.
No sé si l'Aniol feia referència a la zona de, del càmping de caravanes. Jo, per exemple, passo per allà i per tant agraeixo la, la pregunta, passo per allà i realment està molt malament. O sigui, s'ha arreglat, diguem-ne, de mig... puig a les cadiretes cap enllà, sí que s'ha arreglat, però tota la resta... Clar, jo m'imagino que les caravanes també consulten deuen tenir problemes. O sigui, aquella part...
El carrilet.
Feia temps que no m'equivocava. Del carrilet.
Però estàs parlant de la part de davant o de darrere?
O sigui, on hi ha el pàrquing de caravanes i agafes per anar cap al car...
Per darrere?
Sí, per darrere.
Ah, val.
Allà sí que està força malament.
Si deia això, jo per això preguntava, la part de davant, on hi ha, on hi ha el mercat...
No, per davant està bé.
Allà s'han fet fins i tot aquella zona.
Però és la resta que s'ha arreglat... fins a mig carrilet, ara fins a mig carrilet i l'altre. No sé si referies a aquest, eh?
Va, mira, ho mirarem, sí. Per l'entrada i sortida de vehicles per la part de darrere. Eh?
Sí,
vols dir això?
Exacte.
Va, mirarem, mirarem. Val, no vam-hi res més, doncs m'apunto una mica el que deia l'Eduard, doncs felicitar a tothom, el primer que gaudeixin, esperem que tinguem bon temps, que així serà, que tothom gaudeixi de les activitats que hem preparat doncs, per aquesta festa major de 2025, animar tothom doncs, a sortir i gaudir-ho, i res, que tothom, desitjar a tothom molt bona festa major. Doncs res, ho deixem aquí, fins al proper ple. Moltes gràcies i bona nit.